Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'editor Ernest Folch i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, què tal, Glòria Serra? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Cris Puig, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que no saps... Penses que ja no saps...
Bon dia.
Hola, hola Ernest.
Bon dia. Molt bon dia, Jordi, què tal?
Molt bé. Jordi Bosch, bon dia. Jordi Bosch.
Oh, carai. Està arribant a la Cheslong el trote cochinero.
Efectivament. Hi ha un moment, deu estar fent el cafè, ara.
Sí. Què, com estem?
Jordi Bosch, bon dia.
Què tal?
No, espera, aquí és un moment. Aquí, pues, doncs mira.
Puc elevar pública la conversa
sí,
que vam
tant.
Tenir... El diumenge a la una de la matinada, el Jordi sí. Basté i jo sortien després de la nit electoral, que va ser passeta perquè era llarga.
Llarga, llarga,
vots,
llarga.
I els vots, anem a manera, i 100 vots amunt, 100 vots
avall. Espera't que no ha acabat, eh?
Sí. I sortíem, amb cara, saps de cara de gat atropellat a la carretera? Sortíem amb aquesta cara. I llavors, escolta'm, com estàs i tal? I el Jordi em va dir, mira, saps què? Jo l'única cosa que penso, que d'aquí 3 setmanes, 4, 3 i mitja, m'agafo 25 dies, que per primera vegada i serà així, i és l'única cosa que estic pensant. I jo me'n vaig anar al llit i em llevo, poso la ràdio i ho donem pas a Pedro Sánchez.
No tu no riguis, Ernest Folch, aviam si el sorteig et torna a trucar.
Sí, exacte.
Sí. President
no, estic preocupat, malgrat que va ser una experiència extraordinària.
És que l'experiència està molt bé, diuen els que la fan.
No, va ser una experiència extraordinària, amb incidents i cosetes.
Ah, sí?
I van passar cosetes, sí, van passar cosetes, i gent que s'enfada, i gent que tal, i és, bueno, és el zoo de l'espècie humana. Sí, és meravellós.
El vaig anar a veure i estava...
Sí.
Estava com estava aquí, dret... controlant el col·legi.
Sí. Em pots explicar quins incidents...
No, bueno, van passar algunes cosetes. Mira, es va apropar un senyor quan portàvem això cap a les 11, així, i ens diu, qui guanyarà? Perquè vosaltres ho sabeu.
A les 11 del matí?
Sí. Diu, qui guanyarà? Vosaltres ho sabeu. Ara hi ha la gent que diu, no, és que hi ha un problema que no ho sabem.
Clar, no
sabem. Una, se'ns acosta una senyora i ens diu, de què partido político sois? Això no va així, diguem, no? No, i després va haver-hi un incident amb un senyor que es va... Bueno, que arriba el moment de votar i ensenya una fotocòpia en color del DNI. I li dic, perdoni, però així no es pot votar. M'ha de donar l'original. Diu, l'he perdut. Bueno, diu, doncs doni el passaport. No viatjo. Bueno, doncs doni'm el carnet de conduir. No condueixo. Bueno, doncs doni'm el carnet caducat. L'he perdut. Dic, bueno, doncs, però tinc un mail que m'entregaran un DNI, no sé quan dir, m'ensenya un mail, dic, amb un mail, ho sento, però no pots votar. Ah, dic, molt bé, ja veig com col·laboren amb la democràcia, eh? I agafa i se'n va. Bueno...
No, però
té raó, legalitat.
Un president impecable.
Sí. Escolta, sí. Deixa'm saludar el Jordi Bosch. Sí. Hola, Jordi, bon dia.
Bonjour, què tal?
Bonjour.
Va ser una gran experiència, però espero que no repetim. Crec, estic llegint, que en principi hi haurà un sorteig. No? Sí, en principi no hauríem de repetir.
No,
m'ha semblat molt bèstia.
És una altra votació, és un altre sorteig totalment diferent.
Bueno, escolta'm, són les 9:23 minuts. Hola, què tal, Bartolí?
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què
bon
tal?
Dia, bon dia. Bé.
Malgrat tot, bé.
Malgrat tot, sempre bé. Anem a votar el millor diàleg de la setmana i del mes de maig. Si voleu participar, correu electrònic a diàleg@rec.net, paraula clau a l'assumpte. Atenció, els regals d'avui. Un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, un lot de 5 formatges amb el segell Llet de Cabres Catalanes, que inclou un serró de cabra de Montbrú, un curat de llet crua de Calquitèria, un Fines Herbes de Mas Algaret, un Garrotxa de Sant Gil d'Albió i la peça Il·lusió, un formatge solidari que es va crear durant el confinament del coronavirus per evitar llençar la llet. Ah, quan sento Quitèria, me'n recordo tant del Josep Maria Fuster, que en Pau Reposi, que sempre que li deia a la seva dona, li deia, tu, Quitèria, i la Isabel, que era la seva dona, la Quitèria. Que, pues això. I després és un lot de 5 formatges que pregaríem a en Jordi Ramos que fes el favor de no enviar perquè els treballadors de la ràdio i la seva família no li pot tocar. I també una estada de cap de setmana, 2 nits per 4 persones al càmping La Torre del Sol de Miami Platja, amb accés lliure a platja, zona de piscina, servei de benestar, gentilesa de Càmpings Tarragona. Carai, noi!
Déu-n'hi-do.
Sí. Vinga, els finalistes de la setmana. El primer.
A Tiempo de Juego de la COPE connecten amb l'enviat del Gran Premi de Fórmula 1 de Mónaco.
Está Carlos Miquel ya en Mónaco porque los entrenamientos antes del Gran Premio allí no son el viernes, son el jueves. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo han cambiado, ¿eh? Era así, pero desde el año pasado los entrenamientos son el viernes.
Vale, o sea, ¿mañana no hay entrenamientos?
Mañana no hay entrenamientos.
Entonces, ¿para qué entras? Es que si a mí me dijeron que era justo al revés, ¿para qué vas tú si mañana no hay nada?
Pues porque hay que llegar a las ruedas de prensa y no se llega.
Otro día de dietas, de hotel, de viaje.
Mañana ensalada de pasta al Carrefour, ya te lo digo.
Correu a dialing@racu.net, assumpte cope, al segon.
Així celebra el Rocco, el Superesports, que el Bayern guanyés la Bundesliga l'última jornada.
Com ho celebres, això, ara, Rocco?
El què?
Home, el Bayern.
Títol del Bayern.
Sí, no, ah, presentadora.
Home, deixa la...
El l'himne, posa-la, el posa-la.
El l'himne, l'himne. Der Bayern steht des Südens, es ist Babylon nie und in der Gegend für schlechten Zeiten zueinander stehen.
So ist so. Assumpte Bayern. Tercer finalista.
Josep Maria Martí Rigau pateix un atropellament en el directe mentre analitzava els resultats de les eleccions al Versió RAC1.
Ada Colau, els comuns amb Collboni tampoc sumen 21 per eliminació, automàticament...
Hola, hola, 1, 2, 3, 4, hola.
Què passa? No lo sé.
Automàticament...
Assumpte Versió, el quart finalista.
Una ampliació del Santoral a la SER parlant dels resultats electorals de Sant Cugat del Vallès.
D'Esquerra, que ha decidit fer les maletes després dels mals resultats de les municipals. Mireia Ingla, que ha estat l'alcaldessa de Sant Colau, de Sant Cugat, aquests últims 4 anys, que ha estat l'alcaldessa de Sant Colau, de Sant Cugat.
Sant Colau. Assumpte SER. I l'últim.
La connexió amb la del Martínez, el Primavera Sound, feta a ritme de rock.
Fins diumenge es calcula que hi assistiran més de 200.000 persones. Anem en directe, Eudald Martínez.
Sí, la jornada inaugural que ha començat ara a les 5 de la tarda amb l'actuació dels madrilenys La Paloma, una de les bandes de rock emergent més prometedores de l'estat. Dels australians Confidence Men. Per veure aquests supois de l'escenari caldrà esperar fins un quart de 10 del vespre. La jornada inaugural... Serà des de demà fins a
costat de la notícia.
I a aquesta hora també tenim en marxa una roda de...
RAC1 sempre al costat de la notícia. Assumpte Primavera. En joc aquest xec regal de 100 euros per comprar a qualsevol com des de Catalunya, el lot de 5 formatges amb el segell llet de cabres catalanes i l'estada de cap de setmana, 2 nits per 4 persones al càmping La Torre del Sol de Miami Platja.
El perquè de tot plegat.
9:33. No em treguis aquest tema, perquè si em treguis aquest tema, Ernest Folt, després... No ens els tindrem, no. És que em fotran alguna querella. Aviam, ho hem explicat els apunts.
Puc dir quin tema és, o no?
Sí.
És que t'he tret el tema Arrimadas ara.
Sí, bueno, sí,
ara,
sí.
Després en parlem. No?
Sí. El Guardian ha hagut de matisar a correcuita la notícia que ha publicat aquesta matinada i que... observàvem aquest matí al món a RAC1, que a les 8 hem obert els apunts amb aquesta notícia d'un dron operat per intel·ligència artificial que havia matat la persona que l'estava guiant.
Expressament. Perquè...
Expressament. No ha mort ningú, perquè ha estat una simulació. Però és un avís un mes del que podria passar amb l'avenç de la intel·ligència artificial. És veritat que, com en diu un amable oient, el Marc Lluís diu... L'intel·ligència artificial no es pot revelar perquè no té consciència ni intenció. Només intenta maximitzar el que sigui que li han dit que ha de maximitzar durant uns constraints. Per fer errors en una simulació és absolutament esperable. Per això mateix es fan. Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Carles Sierra, bon dia i moltes gràcies.
I què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Què ha passat exactament en aquesta simulació?
Bé, aquest sistema, jo imagino que el que està fent servir és una cosa, un tipus d'aprenentatge automàtic que es diu aprenentatge per reforç. I com deia aquest oient, bàsicament el sistema el que intenta és maximitzar els punts que obté. I els punts els obté aconseguint doncs, una acció militar. Llavors, evidentment, el sistema està entrenat, està programat d'alguna manera per fer cas a el que li diguin els seus operadors. No? Però, òbviament, si l'operador li diu no, en aquest cas en particular no ataquis, el sistema veu que aconsegueix menys punts que si elimina l'operador i, per tant, aquest no li diu el missatge i aconsegueix més punts. I com ell intenta buscar l'estratègia que maximitza aquests punts, bueno, decideix en la seva estratègia eliminar aquest operador. Després se li diu, no, és que eliminar l'operador ha de tenir molts punts negatius i, per tant, si el mates, no guanyaràs, perquè encara que aconsegueixis l'objectiu militar, aconseguiràs menys punts. Què fa el sistema? Eliminar la torre de comunicacions, perquè diu, d'aquesta manera, no mato a la persona, però elimino la manera de comunicar-se amb mi. Aquests sistemes autònoms busquen estratègies que maximitzen aquests punts. No tenen un plantejament moral del que és el que val la vida, el que no val la vida, i, per tant, per ells és com un joc, igual que per nosaltres quan juguem un videojoc. I aquest és el problema fonamental d'aquests sistemes. Ja s'ha alertat del punt dels robots assassins que se li ha anomenat. No? El Stop Killer Robots és una campanya que va començar el 2013. El 2015 va haver-hi una carta que vam signar molts acadèmics, com sempre ignorada, i s'ha intentat arribar a prohibir aquest tipus d'armes, però de moment sense èxit.
Escolta, és terrible això que estic escoltant, eh? Li he de dir... És a dir, primer, el problema, com sempre, assenyalem les màquines. Les màquines no tenen cap culpa de res. Les màquines no tenen cap culpa de res. La culpa és nostra, en tot cas. Llavors, el que m'està vostè intentant... Bueno, el que m'ha explicat, el que m'ha explicat, jo estic intentant entendre, és que aquestes màquines estan dissenyades per maximitzar. I per maximitzar és com un joc d'ordinador. Faran tot el possible per aconseguir els més punts per guanyar la partida. I per guanyar la partida passaran per sobre del que un humà els hi ha traslladat per guanyar la partida. Si d'altra manera veuen que poden guanyar la partida, passaran per damunt de les ordres humanes. És a dir, què vull dir amb això? Segons m'explicava vostè, l'home li dissenya la màquina i li diu, amb la intel·ligència artificial, si mates el teu simulador, obtindràs 50.000 punts. Però, si no el mates... Si el mates, tindràs 50.000 punts en positius, però en tindràs 250.000 punts en negatiu. Què fa la màquina? Diu, doncs mira, per estalviar-me els 250.000 punts negatius, el que faig és destruir la torre de control.
Ah, això mateix, exacte. Això és la manera en què aquests sistemes funcionen. Òbviament, els sistemes no els podem construir d'aquesta manera tan poc robusta. I això és una cosa que els acadèmics estem dient des de fa molt de temps. S'ha de construir intel·ligències artificials confiables, eh? No ens hem de desesperar. És a dir, això ha estat una simulació. Òbviament, en algun moment, algun militar se li pot acudir posar això en pràctica. Però el que hem de dir és no. Igual que fem al metro. Al metro, la línia 9 del metro de Barcelona, és una línia que té unes portes que es tanquen, que s'obren, i aconseguim una probabilitat d'error molt baixa a través de l'enginyeria. En aquests casos podem tenir un metro que és autònom, perquè els errors seran molt petits. Si tenim un tramvia, la cosa ja és diferent. La probabilitat d'error serà una mica més alta i voldré, encara que hi hagi una autonomia en la conducció, que hi hagi un operador humà davant del tramvia per poder reaccionar en cas necessari. Sempre hem d'avaluar els riscos de tots els sistemes que construïm. I en el cas de la intel·ligència artificial és absolutament el mateix. Hem d'exigir que els sistemes, i sobretot els militars, siguin totalment robustos. Un dels arguments que es feia servir en aquesta carta el 2015 era que la intel·ligència artificial avui en dia no és capaç de distingir entre un combatent i un no combatent. I això va en contra dels principis bàsics de la guerra. Jo no els conec, no soc un expert. Però, per tant, si no som capaços de saber si una persona és un civil o és un militar, no podem deixar la decisió de matar algú de forma autònoma a una màquina.
Perdoni, deia una cosa ara ara hi ha hagut una carta d'un grup de científics, és del 2023. M'està parlant d'una carta feta i signada per vostè el 2015?
Sí. Això, el moviment aquest contra els robots assassins va començar el 2013. De fet, aquí a Londres, jo em trobo en un congrés ara aquí a Londres, va començar aquí, la campanya. El 2015 es va signar una carta que hi havia també tota la gent famosa que habitualment firma aquestes cartes. No? Hi havia l'Elon Musk, també, i Stuart Russell, que és un dels activistes més grans. Toby Bosch. Toby Bosch és un activista australià un acadèmic en contra dels robots assassins. El 2020, de fet, va en una de les xerrades que va fer en un congrés de robòtica, el més gran del món, ja va alertar. Diu, quant de temps trigarem a que els militars facin servir les armes, els drons autònoms, assassins, no? I, bueno, per el que surt d'aquesta notícia, sembla que els Estats Units estan fent simulacions i estan anant de cara a barraca, podríem dir, no? A fer-lo servir, de veritat. Vale. És un risc molt alt. Jo penso que s'haurien de prohibir.
Si s'hagués fet de veritat, el dron hauria matat l'operador?
Jo crec que sí, clar, sí, sí. El que passa que tu, quan fas la simulació, el que intentes és, òbviament, aconseguir que les estratègies siguin el més correcte possible. La pregunta aquí fonamental és, pots arribar a tenir una estratègia que sigui prou correcta? Quin és el marge d'error que podem tenir? I si això és assumible o no per la societat? Jo crec que els nivells d'error que avui dia es poden aconseguir són inassumibles, i jo penso que aquests sistemes s'han de prohibir.
Prohibir directament, eh?
Directament. Les armes letals autònomes, jo crec que s'haurien de prohibir.
Això el que ens
igual que es va fer amb les mines antipersona i amb altres tipus d'equipament militar.
Val. Clar, evidentment, aquesta és la principal preocupació de la intel·ligència artificial. Segurament hi haurà més, però la número 1, la número 2 i la número 3 en aquests moments és aquesta.
Bueno, jo penso que és una de les importants. Jo penso que és la que a la gent li fa veure amb claredat els riscos que pot comportar un ús no responsable de la intel·ligència artificial. Hem de fer un ús responsable d'aquesta tecnologia.
Em pot explicar algun altre cas que també ho puguem entendre tan bé com ens ho ha explicat vostè abans, Carles Sierra?
Usos, diguem-ne, bueno, decisions, per exemple, sistemes de caixa negra que decideixen coses que ens afecten directament. Per exemple, que ens deneguin un crèdit bancari i que quan nosaltres anem a demanar explicacions ens diguin, no, ho ha dit el sistema, és una caixa negra, no li podem explicar. Hi ha decisions que quan les prenen els sistemes que ens afecten a la vida personal han de ser explicables. Això és una de les condicions clau de la intel·ligència artificial responsable. Per exemple, aquest, no? Denegar un crèdit bancari sense donar explicació. Seria una cosa, jo crec, que totalment inacceptable.
Oh. Avui, per exemple, han llegit a La Vanguardia que l'Associació de Trastorns Alimentaris dels Estats Units ha hagut d'eliminar el seu chatbot d'ajuda, fet amb intel·ligència artificial, perquè oferia consells nocius i en contra de les recomanacions d'especialistes.
Bueno, perquè tornem al tema dels famosos ChatGPT i els sistemes aquests que acaben de sortir fa uns mesos, no? Són sistemes que no tenen un coneixement de la semàntica ni de la pragmàtica. És a dir, per ells tot és manipulació de text i, per tant, no estan analitzant des del punt de vista dels valors humans. Igual que no ho està fent aquest dron simulat. Hem d'aconseguir que els valors humans, els valors socials, estiguin dintre dels sistemes i que els sistemes en siguin conscients i siguin capaços de raonar en base en aquests valors socials. I no m'estranya, diguem-ne. Sí.
De fet, avui és molt preocupant el que explica Le Monde, el diari francès, que un dels pares de la intel·ligència artificial, el Joshua Benjo, ja ha alertat que aquesta tecnologia que comentava representa un risc existencial per la raça humana. Vaja, és en síntesi el que em comentava vostè abans, no? Que si això no només no ho regulem, no, si no ho prohibim, efectivament, és un risc existencial.
A mi això de prohibir no m'agrada. Jo penso que s'han de prohibir les armes letals pel que deia abans, perquè no som capaços de garantir que funcionin de manera correcta. Per tant, s'han de prohibir. El cas general de que és una amenaça per a la humanitat, jo penso que és una mica exagerat. Jo penso que la IA, com a moltes altres tecnologies, comporta un risc i hem de regular-la. Jo penso que a Europa anem pel bon camí. Hi ha una regulació que està pendent d'aprovar-se al Parlament Europeu a finals d'aquest any i que això portarà a que certes coses doncs, requereixin d'una supervisió i una acreditació severes. No? Per tant, jo penso que anem pel bon camí. Sempre tenim el botó d'estop. Som els humans els que estem creant aquesta tecnologia i la que l'estem fent servir. El botó de l'estop el tenim. Jo no crec que sigui una amenaça per a la humanitat, simplement que hi ha moltes coses que es podran automatitzar en el futur i hem de ser molt conscients dels riscos.
Glòria, té un minut, perquè sí, a tres quarts de deu us ha de deixar.
Una pregunta molt breu. Què passa si nosaltres, i estic dient nosaltres, a les societats occidentals, a Europa, i fins i tot als Estats Units, malgrat el que estan comentant avui, doncs si decideixen aplicar aquest control, decideixen fer una visió moral de la gestió de la intel·ligència artificial i la resta del planeta, amb actors molt importants, molt potents i amb moltes capacitats al seu abast, no ho fa?
Bueno, aquest és el mateix argument el tema de la carrera nuclear i de molts altres sistemes, no? El tema de les bombes aquestes que esclataven amb, no sé com es deien, les bombes de racimo, no sé com en deien d'aquestes, això van començar a certs països a prohibir-les. Els països grans els hi va costar molt i al final va ser a la ONU que es va discutir i es va aconseguir eliminar-les. Va trigar molts anys. la prohibició dels robots letals autònoms l'han signat alguns països, però òbviament són els països petits, els països víctimes, diguem-ne, del món, no? No els països amb un poder militar important. Jo penso que és una feina d'anar mica en mica aconseguint que s'arribi a prohibir aquest tipus d'armes. És possible que d'aquí uns anys. Els mateixos americans, en aquest article del Guardian que esmentàveu, la mateixa militars americans, es feien creus una mica de la problemàtica del sistema. I ells mateixos deien que s'havia de garantir un ús ètic de la intel·ligència artificial. És a dir, per tant, jo penso que hi ha signes de que anem pel bon camí de cara a prohibir-ho. Però, bueno, necessitem temps.
Carles Sierra és director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, en aquest moment està en un congrés a Londres i ens ha atès des d'allà. Moltes gràcies pel mestratge i fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Terminator.
No, jocs de guerra.
Clar, la rebel·lió de les màquines, però és que anem fent broma, però el cinema sempre s'ha avançat moltes vegades. I a mi hi ha algunes coses que ara explicava que són molt de sentit comú, però clar, quan darrere hi ha els humans i els humans dius el botó de l'estop el tenim nosaltres, quan darrere hi ha calés, hi ha un negoci milionari darrere de la intel·ligència artificial. Anem al segle XX, les armes nuclears. Ja sabíem tots, no?, quin problema tenien, i allà van estar, i allà hi són, i allà es van crear. Diu ell, s'ha de construir intel·ligència artificial confiable. Per què? És que jo no sé per què s'ha de construir una intel·ligència artificial confiable. Ens cal realment una intel·ligència? Ens ha fet falta fins ara? No. Per què l'hem de fer ara?
Jo no estic d'acord amb això.
I llavors parla d'un aprenentatge per reforç d'aquestes màquines. Fèiem broma amb Terminator, però recordeu que Terminator és que finalment les màquines agafen el control. Sí. Perquè les ordres que els humans els hi donen se les passen per allà. I bé, diu, de què serveixen, no? Quan et diu missatges d'alerta, jo, comunicats i cartes de tots els experts en intel·ligència artificial, que estan molt bé per publicar en un diari, per crear un senyal d'alerta, però avui hi havia una prova pilot amb intel·ligència artificial, per tant, escolta'm, és com un anunci al vent que no serveix per res, no?
Jo me n'aniria molt més enrere. Terminator i Matrix és l'expressió pessimista del que passa amb les tecnologies d'intel·ligència artificial. Però molt enrere, molt, molt més enrere, un gran escriptor i científic, Isaac Asimov, va fer una saga que es diu Jo, Robot. Sí. La primera l'he anat a buscar perquè no recordava la data, és de 1950. I el 1950 Isaac Asimov ja planteja el debat moral i ètic. Fa les famoses lleis de la robòtica. Us llegeixo la primera traduint robot per intel·ligència artificial i és... La intel·ligència artificial no farà mal a un ésser humà ni per inacció permetrà que un ésser humà pateixi danys. La segona i la tercera reforcen aquesta primera i també protegeixen el propi robot. El 1950 Isaac Asimov ja planteja aquest debat moral. La investigació ha fet possible el que ell va imaginar en aquell moment, però el que no ha passat és que el debat moral s'ha desenvolupat a la mateixa velocitat, perquè han passat per davant els interessos, no només econòmics, sinó interessos de país. Jo pensava en Xina, que és un país on la iniciativa privada està molt acotada i molt restringida, fins i tot castigada. Doncs aquest debat moral no existeix, però és que el debat moral té conseqüències com va demostrar la carrera nuclear.
Jordi Bosch.
Bé, a veure... aquí estem aprenent tot sobre la marxa, diríem... Això ha estat com la Covid, diríem. Un dia ens van dir, hi ha Covid, i tres dies abans no n'havíem ni sentit parlar. És a dir, hi ha hagut una acceleració. Sí que sabíem el tema del big data, de la capacitat d'identificar, diríem, els nostres comportaments, amb l'ús de dades, però això estàvem preparats i sabíem que era, diríem, un progrés del sistema informàtic, etc. Aquí hem entrat en un territori que ens genera molts dubtes. El primer és tan senzill com dir, estarà sempre dirigida per un humà la intel·ligència artificial? Perquè tots aquests abusos, accident, un mal ús, unes accions malicioses, això... hi haurà una persona darrere, o sigui, que prendrà la decisió de fer-ne un mal ús. En aquest tema del dron, que no ho he acabat d'entendre encara, però vaja, ja ho entendrem, si es hagués produït, el dron hagués matat aquest senyor per un mal ús, per una mala programació, per unes males indicacions, que hauria donat, en un moment donat, directe o indirectament, a una persona. Per tant, al final... també l'armament més sofisticat necessita que algú apreti un botó. Pots deixar la decisió que l'apreti el botó una màquina en funció d'uns condicionants, de la mateixa manera que la borsa, a vegades, es dona una instrucció en el teu programa. Jo no hi jugo, però no, ni ho conec, però m'han explicat que diu, si arriba aquí, ven. I es dona l'ordre, però l'ordre l'has donat a tu i anticipadament. Per tant, a mi, el que m'acaba el que no acabo de veure és el fet de que encara que sigui insidiàriament o en el seu inici hi hagi una acció maliciosa, si no hi ha una persona darrere que ha decidit aquesta actuació maliciosa. I, per tant, estem en aquest territori de l'ús ètic, perquè al final, doncs, evidentment, hi haurà coses que tindran moltes avantatges. Sí que sabem algunes coses. Poden jugar a escacs, dos màquines d'intel·ligència artificial, però no són conscients de que juguen a escacs, ni tenen ironia, ni tenen la capacitat, diríem... Tu els demanes que et facin un article, però, permetem, no farà articles com els que puguem fer nosaltres, perquè nosaltres introduïm el nostre coneixement, una anècdota, ho enllacem amb una altra història, una opinió... I tu dius, fes-me un article sobre la gastronomia del Baix Empordà, farà una descripció de guia turística. Però no serà capaç de probablement de dir que va menjar un plat que va agradar molt l'altre dia, que era un rostit. Vull dir que, en fi, que per mi encara hi ha una barrera que em fa dubtar que realment siguin capaços de prendre decisions contràries a les que li ha donat una persona.
Ernest.
No, jo quan he escoltat la notícia aquest matí, que m'he quedat al·lucinat, t'estava escoltant, Jordi, he pensat de seguida en una frase que va dir el Harari, i que la va dir de seguida que va sortir tot això al ChatGPT i tal, dient, això pot destruir l'espècie humana. I clar, és que en directe ho estàveu explicant. Ho estàveu explicant. Llavors, aquí de fons hi ha unes quantes coses. O sigui, aquí som víctimes també d'aquesta idea, que hi ha un consens sobre aquesta idea, que és que la humanitat cada vegada va a millor. O sigui, que el progrés és universal i que anem cada vegada vivim millor i cada vegada tot el món és millor i tal. Llavors tenim aquesta concepció del món en què tot és millor. Llavors, la tecnologia és el màxim exponent d'això. La tecnologia que salva vides, la tecnologia que ens fa millors, la tecnologia que ens connecta, la tecnologia que no sé què... Però, clar, ja ho apuntava una mica avui el Carles Sierra. Tecnologia més liberalisme desenfrenat o tecnologia més no regulació porta a la destrucció.
No és la tecnologia.
I el que més m'ha agradat del Carles Sierra és que ha usat el meu verb preferit, que és el verb denostat, que és el verb prohibir. Mm-hmm. És un verb que està denostat. Tu dius prohibir i la gent es tira pels balcons.
No, però ella fixa't, no li agrada.
Perquè la llibertat individual, la llibertat... Sí, però hi ha un problema, que és que la teva llibertat acabarà destruint la humanitat. Llavors, clar, aquí diu... El Carles Sierra, en canvi, m'ha semblat ingenu. Em sap greu dir-ho ara, com que se n'havia d'anar. Diu, no, tenim el botó de l'estop. Home, no ho sé, perquè ho apuntava la Cris. No ho sé, perquè el botó de l'estop no va. No va. Per què no va? Perquè el capitalisme no deixa. No deixa. No
saludem a la gent que acaba de...
No, els governs.
No deixa. Els aires per, o sigui, culpa dels cops no, de l'arri.
Perquè aquesta maquinària, que és una maquinària...
No sempre empresa privada,
que és una, no, són governs. Aquesta maquinària...
Això és del govern dels Estats Units.
Aquesta maquinària, que és una maquinària ideològica que consisteix en dir que tot és meravellós i la tecnologia ens alliberarà i el món cada vegada serà millor i tots serem més feliços i viurem molts anys, aquesta paranoia. Hi ha gent paranoica, hem de viure 120 anys i si vivim 120 anys, és igual si després tenim Alzheimer als 30 últims anys de la nostra vida, però això de dir anem cada vegada millor... Tot. Bueno, jo el que sé és que la foto a dia d'avui és que el ChatGPT és un dels artefactes més idiotes que jo he vist mai. Heu agafat el ChatGPT i li heu preguntat coses? Sí. És idiota perdut.
Sí. És un nen de bolquers.
Jo li he preguntat al ChatGPT que m'expliqui llibres. Digue'm, de què va el Quixot? Bé, el resum que fa el ChatGPT, o sigui, el farien repetir de curs 3 vegades per tonto en aquest ChatGPT. Llavors, què passa ara amb la intel·ligència artificial que té? Té el nom. Té el nom. I el nom fa la cosa. El que és un geni és el que ha creat el nom d'intel·ligència artificial a una cosa que en realitat és destrucció artificial i estupidesa.
A Finlàndia estan demanant que tornin els llibres, eh?
A una cosa que és imbecilitat artificial, la genialitat ha estat dir-li intel·ligència artificial.
No, no estic d'acord.
Llavors, no, el ChatGPT, et convido a que li facis preguntes al ChatGPT i redacta com un nen analfabet de 4 anys. No, llavors, jo el que dic és, la foto avui, potser millorarà, potser, però aquesta tecnologia que ens ha d'alliberar i ens ha de salvar i ens ha de fer feliços...
Ens farà més idiotes.
I ens ha de portar la dent. De moment ens està fent idiotes. Sí. A part que de moment s'ha carregat un tio ja avui.
Puc intervenir?
Avui ja s'ha carregat el primer tio.
No. S'ha simulat. S'ha simulat. No l'ha matat.
Sí. Bueno, per cert, els cotxes aquests de l'Elon Musk ja es carreguen gent pel carrer, eh?
Això és culpa de l'Elon Musk i no dels cotxes.
Es carreguen gent pel carrer.
I perdona, que el Jordi Bosch deia una cosa. Només una cosa.
Antiprogressisme.
Com que el Jordi Bosch sempre parla de...
No és atac antiprogressisme. No és atac antiprogressisme. És matisar aquesta idea del progrés cap a la felicitat.
No, però ara et deixo jo. Només és que, com que el Jordi parla molts cops de que això no és Disneyland, i sempre li agafo aquesta frase que m'agrada, i avui ha dit, la gent... És que saps què passa, Jordi? Dius, encara no ho veig, que tingui la capacitat de fer un article sobre la gastronomia a l'Empordà. Temps, però el món és ple de persones malicioses, que és una frase que tu has utilitzat, també.
Sí,
no és Disneyland, ja? Llavors, quan la intel·ligència artificial va a mans de les persones malicioses, doncs fan coses als drons.
L'instrument en si no és dolent. Tot el contrari, ens portarà moltes coses bones, com per exemple la robòtica ha portat uns avenços en l'àmbit de la medicina que ens deixen absolutament estupefactes. És a dir, tenim ara mateix un robot que és el Da Vinci, que fa millors operacions coronàries en determinats casos que
ningú
qualsevol metge.
Això.
I llavors, la intel·ligència artificial és exactament el mateix, un pas més endavant. No és bo ni dolent per se. El bo i el dolent és l'aplicació que en fem els humans.
Clar.
El primer ordinador, i de fet ara sí, és bastant tonteta, perquè entre altres coses nosaltres no estem accedint a un veritable instrument d'intel·ligència artificial. Això del chat és senzillament un spot de màrqueting i una estratègia meravellosa d'una empresa per donar-se a conèixer i aconseguir finançament per tirar endavant. Aquest instrument que ens han regalat, recordeu que en l'àmbit de l'internet el que et regalen no és mai gratis, encara que ho sembli. I això no ha estat un regal que ens ha fet una empresa que ha decidit oferir això a la humanitat perquè s'ho passi bé i faci... No, això senzillament és una empresa de màrqueting, una campanya de màrqueting, però de la mateixa manera que aquest gurú de la intel·ligència artificial que s'ha passejat pel Club Bindenberg i ha vingut aquí a Europa, en realitat no ha estat per explicar les bonances, és per dir, no em regulis, perquè si em regules no instal·laré aquesta empresa a Europa, Comissió Europea, i dona'm diners, empresaris, que us faré guanyar molts diners.
Que sigui la selva.
Exacte.
Que sigui el Far West.
Que sigui la selva.
Vol el Far West.
Aquí és on hem de posar la paret. No la intel·ligència artificial, no. Amb aquest senyor li hem de posar la paret. I llavors, ara mateix, el primer ordinador que es va construir ocupava tota la planta 15, per exemple, de RAC1, i amb prou feina s'havia sumat 2+2. La intel·ligència artificial és el mateix. Ara no sap fer articles bons i contesta tonteries i bajanades perquè és una criatura de bolquers. Li donem temps i ho aprendrà a fer. Però la pregunta és, la volem per escriure articles o per què la volem? És que tota la reflexió, torno al 1950 i a Isaac Asimov, s'havia de fer abans. Per què la volem?
Pues que això no ens ho preguntarà ningú.
Perquè mati millor?
Pues no, que això no ens ho preguntarà.
Respon, hi ha resposta al Harari. Per substituir-nos.
No, això no és cert.
Per substituir-nos?
Qui l'ha fet?
No, cert. És la meva opinió. Tu has fet una pregunta, jo et responc la meva opinió. La volem per substituir-nos i per crear sistemes econòmics més eficients i amb més rendibilitat.
En aquests moments...
Es tracta de substituir els humans.
Qui impulsa la intel·ligència artificial ho fa amb un doble objectiu. Per un costat, si és un govern, per optimitzar el control sobre la població, com és el cas de Xina, i no descarto també alguna societat occidental que tingui aquest objectiu, i per millorar les seves habilitats militars. Perquè el gran problema que tenen els exèrcits occidentals
matar,
en aquests moments...
Per matar millor.
Sí.
Que bonic.
En aquests moments
que
els exèrcits... No, però t'explico. En aquests moments els exèrcits occidentals, sobretot, tenen un problema molt gran. Que cada vegada hi ha menys gent que estigui disposada a morir per la pàtria. Mm-hmm. I això és un problema. És un problema per l'exèrcit, perquè això vol dir que cada vegada hi ha menys gent. Llavors, per això, es gira la mirada cap a la intel·ligència artificial. Allà on no anirà un soldat heroic, hi enviarem un robot.
La gran tecnologia per matar millor.
I l'altra pota, que fa el rendiment, ja acabo.
Molt ràpid, sisplau, ja.
L'altra pota és l'empresa que desenvolupa la intel·ligència artificial, que el que vol, què és? Que no li posin traves i que cada vegada més gent li compri el seu producte per fer més
Mira,
diners.
Mort, Jordi mort Bosch, i què? Desregulació. Imagina't
Jordi Bosch,
el panorama.
Jo, a veure, jo crec que no s'ha de ser necessàriament apocalíptic. Diríem, a menys que hagis esmorzat molt bé de forquilla. Si has esmorzat de forquilla, doncs, home, pot ser el que vulguis. Però, a veure... jo el que... A veure, agafant una mica del que hem dit. És a dir, aquest és un instrument més que diríem que substituirà a les persones en el procés laboral. Val? Això és cert.
Imagina't.
Hem de veure com va. Però això fa molts anys que passa. Des de la revolució industrial han anat passant. La revolució industrial el que va fer és ocupar molta gent... I després, pues, bueno, pues, grans fàbriques que abans ara estan automatitzades i aquest tipus de treball ha desaparegut. Si tu, a veure, el dia que vam començar a treballar, per exemple, mirem quin tipus... El mateix periodisme. Hi havia rotatives, hi havia tots els tallers, hi havia els linotipistes. Jo tot aquest olor tinta jo l'he viscut. Tot això ha desaparegut. Aquí, per mi, l'important... és que, especialment els estats que tenen capacitat, perquè el món és molt gros, i per tant hi ha gent que els expliques tot això i el que volen és menjar i tenir certes seguretats o no tenir una... Però sí que... I el punt de llançament seran les societats occidentals. Anem cap a una gestió del nostre temps diferent que exigirà... Pues posar sobre la taula una renda mínima, per exemple. Això serà imprescindible, perquè nosaltres tindrem temps. I probablement el temps, això vol dir un estat que tingui uns certs ingressos. Perquè tot això de moure diners, etcètera, pues també suposarà més ingressos per l'estat. Per tant, jo dic, la cosa apocalíptica, pues sí, la contemplo, que tot això es pot complicar, però el que sí crec... és que ens canviarà tots la manera de funcionar, de gastar el nostre temps, de viure, de gestionar els diners, de saber com arribaran, i per tant, pues, entenc que coses com la renda aquesta mínima universal pot posar-se sobre la taula. Va. De fet, el nostre lleure ha canviat. Nosaltres abans, si volem veure una pel·lícula, havíem d'anar al cine, i a veure la primera cadena, la segona cadena, i al cap d'un temps, TV3. I posaves la tele i si hi havia alguna cosa que t'agradava ho veies, i si no, no. Ara estàs davant d'unes grans pantalles en què el món t'ha entrat a casa. I podries no sortir de casa. Vull dir que al final el que estem davant des d'una gran transformació social, i evidentment serà econòmica, hi haurà gent qui perdrà. I s'haurà d'estar amatent en aquestes circumstàncies. Per tant, jo... crec que estem davant d'un gran canvi social més que contemplar els mals usos que, evidentment, això exigeix posar-s'hi des d'allà per evitar-los, no?
Com es deia aquella pel·li de l'Spielberg que cau el protagonista?
Intel·ligència artificial,
sí.
Deu i tres, un moment, sisplau.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folk i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Hola, Sergi Embudio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi de Planell, bon dia. És que està... Què es pensa, que vindrà... Què pensa, que farà el tema a la una del migdia, o què?
Quan ens has demanat que vinguessin cap aquí, jo m'he aixecat i dic, Jordi, anem, i diu... Tampoc cal córrer tant.
De manera de deixar caure un company ara mateix. Terrorífic.
Quina hostia. Bueno, no, és que és aquí el Sergi Embudio, perquè tenim un nou cast del contenidor del món RQ. Avui sobre un dels habituals, que és Endesa. Però abans ja ho sabeu, si sou víctimes d'una injustícia o esteu vivint una situació surrealista i sembla que ningú us ajuda, expliqueu-nos-ho, podeu fer-ho amb una nota de veu breu al WhatsApp del programa, al WhatsApp del món RQ, que és el 669-1010, 669-1010, o amb un correu electrònic al món@rq.net, i tranquil, Ernest Folk, que després d'això parlarem un moment, que n'explico un moment de la Corina, i després parlarem, perquè no, d'Inés Arrimadas i de l'Orma.
Tenim massa feina, eh? Jo vaig una mica estressada.
Ja.
Són les 10 i trobo que anem a tope.
Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. On vius?
A Sabadell.
A Sabadell. Sol en família?
En família.
En família. Tens, tens parella i criatures, estem parlant, eh?
Sí, no, no. La parella i dues filles.
Vale. Filles de?
De 9 i 11 anys.
9 i 11.
Sí.
Vius en un edifici, en un pis, en una casa?
En una casa.
Des de?
Des del 2021.
2021. Val, avui toca tornar a parlar d'Endesa. Per tant, entenc que el teu problema és amb la llum, no?
Doncs sí.
Què ha passat? Aviam, explica'ns-ho.
Doncs t'explico, vaig una mica per parts. Nosaltres vivim en aquesta casa des del 2021. És una casa de nova construcció i per la qual teníem un llum d'obra, el qual el dia 3 de maig ens, la companyia Endesa, sense previ avís ni notificacions, ens van venir i ens la van tallar. Llavors, des de llavors, porto fent reclamacions, denúncies, etc, i no trobo, no tinc cap resposta per part d'ells ni dels diferents organismes als que m'he adreçat.
Hosti. Per tant, et tallen la llum? No?
Et tallen la llum, sí.
El dia exactament és el 3 de maig?
El 3 de maig.
I com que tens un contracte de llum d'obra caducat i que, per tant, t'han de tallar. Perdó, una cosa. Llum d'obra, sí, què és? Perdona, pots explicar-ho a la gent què és el llum d'obra?
Sí, quan tu fas una construcció, sol·licites un llum d'obra que té unes certes característiques tècniques que jo no les entenc gaire, però, bueno, no és el llum definitiu que té les diferents proteccions, sense el teu quadre de llum, etcètera, etcètera. Aquest contracte caducava, com t'he dit, el 3 de maig, però jo anteriorment, perquè ja el 28 de març van estar a punt de tallar-lo, però el tècnic va tenir la deferència de trucar a la porta, donar la capacitat que hi érem a casa, i vaig explicar, escolta, que jo tinc el llum definitiu demanat des del 2020, i aquí no hem fet res, i aquí estem vivint una família. L'home va tenir... va comprendre el cas i em va dir, bueno, doncs trucar a Endesa Distribució i demanar una pròrroga. Cosa que vaig fer ja davant inclús d'ell. Els d'Endesa em van dir que passaven la nota al servei tècnic, que es posarien en contacte amb mi en 5 dies, però a mi no m'han trucat, crec que a vosaltres tampoc, no. I seguim esperant.
Per tant,
2020,
tu...
Perdó, 2020 va demanar la llum definitiva...
Sí. 21, o sigui, abans d'acabar les obres, no?
Digues.
El 2020, abans d'acabar les obres, ja en previsió, perquè ja m'havien advertit que eren molt lents, vaig demanar l'alta definitiva. Vam venir al cap d'uns mesos i vam fer mitja instal·lació, que va quedar aturada. No sabem per què, perquè no es van posar tampoc en contacte amb nosaltres, no sabem si era que faltaven tasques per la nostra part, per part d'ells. La qüestió és que l'expedient em va quedar aturat i ara em diuen que aquell expedient està cansat.
Com?
4.000 euros pagats.
Què? Perdó, heu anat pagant vosaltres? Heu pagat per les factures amb regularitat, és clar.
Sí, sí, totes les factures estan pagades, no som morosos, que és el... habitualment podríem tallar-te per morositat, però no és el cas.
Un moment, jo interpreto que has anat a Endesa, que una Endesa i que els expliques la situació, no? I què et diuen els d'Endesa?
Doncs he anat a Endesa, les oficines físiques que tenen, però ells només són comercialitzadores, el que és Endesa Distribució no té oficines. La comercialitzadora et remet a un telèfon de distribució. He trucat a 1.000 telèfons, crec que siguin tot el listing telefònic d'Endesa. I no, únicament rebo acusaments de rebuda o a vegades em pengen el telèfon. Quan la cosa ja m'escalfa una mica, doncs directament em pengen el telèfon.
Ah. Per cert, com es viu sense llum, Marc? És a dir, des del 3 de maig, o sigui, demà farà un mes que viviu sense llum.
Sí, vivim, com jo dic, a la feina, en el medievo. Sí. Hem tingut que comprar una bombona de butà, un fornet per poder fer un mínim de cuina, ens dutxem amb aigua freda, el menjar, no podem tenir menjar a la nevera perquè s'espatlla, comprem al dia, de fet, cada dia tinc que tirar mig de bric de llet perquè s'espatlla i anem fent així, jo em dutxo a la feina quan puc, i si no a casa amb aigua freda i anem fent, no podem tenir res.
Perdó,
de la nevera.
Ara, la nevera què? Com, el menjar?
El menjar, doncs, al dia. I de fet, gràcies a aquest tall, per exemple, ens ha espatllat una vacuna d'una filla meva que estava seguint un tractament mèdic.
Mare meva.
I com s'ha espatllat, doncs ara hem, el tractament mèdic s'ha anat a Norris i tenim que començar de nou tot el tractament.
Aviam, portem un mes amb aquesta història. Un mes, eh? La criatura amb problemes amb el tema de la vacuna, de la punxada que no es pot donar, amb el medicament, perdó. A la nevera, que clar, de començar per a menjar fresc perquè no tenen nevera. A fogonet per cuinar. Dutxar-se amb aigua freda. Estem parlant d'una persona que ha pagat, d'una família que ha pagat tots els rebuts que han arribat d'Endesa. Tots els rebuts. Escolta...
Tots els rebuts. El més curiós és que fa dos dies em enviaven un correu des d'Endesa que s'havien equivocat a l'última factura, que els havien de tornar diners i que tenien compromès un preu d'electricitat fins al 30 de juny. O sigui que, segons ells, tinc un contracte de llum.
Val. Una pregunta, una cosa. Tu has plantejat denunciar això?
He denunciat, he fet moltes denúncies. He fet denúncies al Defensor del Pueblo, al Síndic de Greuges, a Consum, a Emergències Energètiques, a les serveis socials, a l'OCU... I finalment...
I els Mossos vas anar o no?
Els Mossos vaig anar l'11 de maig a posar una denúncia. Per casualitat, movent temes, vaig trucar a Fiscalia a veure si havia prosperat la denúncia. Em van dir que els Mossos l'havien posat com a informativa. Vaig tornar als Mossos per reclamar que no considerava que fos informativa perquè hi havia menors que se'ls estava vulnerant el seu dret bàsic a energies. I llavors em van dir que, bueno, que ja la tramitaven a Fiscalia, però em van dir... que aniria jutjat, però que això podria trigar un mes, dos mesos, un any, i que el millor que podia fer és trucar-vos a vosaltres al programa del Basté, perquè sembla que és l'única via ràpida d'aquests temes.
Sí, sí. Sensacional. Em quedo més tranquil·la.
Això t'ho van dir els Mossos.
Els propis Mossos, en confiança, em van dir el millor que pots fer és trucar al Basté
que
t'ho solucionarà.
Agraeixo als Mossos que ho diguin. Aviam, és a dir, que els Mossos aquí no tenen res a veure, pobres. Els Mossos aquí fan una tramitació, tramiten cap al jutjat...
Però
saben de què va el tema. Que això és el més preocupant. El més preocupant és que saben de què va el tema.
I què passarà amb això?
De debò, és a dir, és que és bestial. Perdona que t'ho digui, eh? Amb l'alegria que configura el fet de poder arreglar les coses a la gent. Però és una merda el sistema, total. Això, per favor.
És un escàndol.
És un escàndol, home, és un escàndol. O sigui, que la solució sigui trucar un programa de ràdio perquè ara hi haurà algú que ho escoltarà i perquè la marca no quedi tacada. I llavors comença a córrer, si estem igual. Però és que sempre estem igual. Que si, mira, l'Ernest Folk, perquè m'agrada explicar les coses que passen quan no es veuen, ja ha començat a forces d'aquella manera que es fa l'Ernest Folk, que entra en combustió, que és quan ha sentit parlar de les trucades telefòniques a les empreses.
No, ja està bé.
Que una empresa que dona un servei bàsic, com és la llum, no té una oficina física enlloc. Només té telèfons... Mm-hmm. On es penja el telèfon a la persona que truca.
Però per ser justos, no és un problema només d'Endesa.
Això
tu, Jordi, ho has explicat molt bé. Per comercialitzar hi ha un exèrcit. Un exèrcit. És més, aquestes trucades al mòbil en hores absurdes, llavors sí.
Ara, per reclamar...
Per reclamar, saps que hi ha, Glòria? Intel·ligència artificial. Premi 3, premi 4, premi 7, premi 8... No, premi 1 i vagi a la web, que és el que a mi m'ha passat fons i és amb Welling, per cert. Llavors, el premi, i no hi ha ningú a l'altra banda. I clar, la qüestió és...
És increïble, aquest
cas, eh? La qüestió és sistèmica. Com que no està regulat, no està prou regulat, on no s'exigeix prou aquestes empreses en nom de la llibertat, doncs llavors, què passa en aquest cas? Doncs hi ha una persona desemparada, una família vivint en condicions, com diu ell, com si estiguessin a l'edat mitjana...
I una família que ha intentat fer bé les coses.
Mm-hmm.
Que abans d'acabar l'obra ja va demanar el seu contracte definitiu.
Ja dic una cosa, Jordi i Glòria.
És increïble.
Aquest cas... em jugo el que vulgueu, que avui, abans de les 5 de la tarda, està solucionat.
Sí, segurament.
Però el problema...
Però sense conseqüències per l'empresa.
Exacte.
Aquesta empresa hauria de ser multada per danys i prejudicis pel que li ha passat a aquesta família. En repercussions mèdiques, de qualitat de vida i estic segura que de salut mental.
L'Arnau Manyé em diu que una de les lleis que pretenien arreglar aquests temes de l'atenció telefònica que parlàvem abans i de les reclamacions a les empreses, que n'hem parlat més d'una vegada, queden en paper mullat amb l'avançament electoral.
Mm-hmm. Tot queda en paper mullat.
El Premi 3, el Premi 3, Premi 2, Premi 7.
I és veritat que no és només Endesa, com deia ara l'Ernest, però diem-ho tot. Endesa és la companyia que protagonitza més casos del contenidor. O sigui, de tots els que rebem, Welling. Endesa és...
Bueno, perquè és el que deu tenir.
Això va haver un empat tècnic.
Welling és una altra, perquè a Catalunya però tenen situació...
Endesa, sens dubte, és la que lidera.
I Endesa.
Perquè deu tenir els que té, deu tenir més...
Correcte. Jo crec que té més contractes abonats, a Catalunya.
I un element també, que és el que, del que sorgeixen la immensa majoria de casos del contenidor, que és un concepte que el Marc, quan el vaig trucar i per telèfon, i em va passar tota la documentació, perquè, repetim, quan surten els casos per antena, prèviament hi ha hagut tota una feina de comprovar que tot allò que ens expliquen és així, i ho podem contrastar. Hi va haver un concepte que em deia el Marc, que és el del bucle infinit, que és aquest que parlàvem ara, que és la gran queixa, que és el bucle infinit de es van passant la pilota, sobretot quan parlem d'energètiques, entre comercialitzadores, distribuïdores, truco per telèfon, és impossible que m'agafin el telèfon, em diuen que envio un correu, em contesten una resposta automatitzada, i aquest bucle infinit és el que hi ha darrere de molts casos del contenidor que hem d'acabar exposant per antena perquè alguna cosa es mogui.
Mm. Potser hi ha un portaveu, perquè l'altra cosa és aquesta empresa, no? Hi ha algú que parli, algú que representi...
No, no tenen defensor del consumidor, no en tenen.
De fet, si intentes posar una reclamació, ni a la seva pàgina web trobes on posar una reclamació. El més greu és que és un monopoli, ¿vale? De fet, avui he rebut la contestació del Defensor del Pueblo, en la que em deia que ells estan per temes de l'administració. Clar, què passa aquí? Tenim un monopoli amb el qual jo no em puc anar a cap competència.
Tu no tens cap alternativa, Marc? Tu no tens
no,
cap alternativa?
La distribució està aquí a Catalunya, està en mans d'Endesa únicament. Uh-huh. Després de comercialització pots anar-te'n a qualsevol comercialitzadora, pots anar-te'n a l'Esclat, pots anar-te'n a Iberdrola, a on vulguis.
Però qui talla és Endesa, qui talla és Endesa.
Però qui fa el subministre és Endesa, és un monopoli. I no pots... hi ha una indefensió del consumidor flagrant. I pensem que en aquest cas, a més, que tenim menors. I és un dret bàsic per l'educació, la sanitat, que ho diu el Defensor del Poble.
No, és un dret...
I que heu pagat, que és que el més fort és que a sobre és que han pagat. Vull dir... Mira, entenc que t'hagin dit que ho denunciïs als mitjans.
Bueno,
que no hem de ser la solució, però clar, bueno, també va passar amb aquell jubilat que se'n va anar a la porta del Congrés amb molta firma, perquè no s'hi sent cas.
Vinga, 10 i 20. Gràcies, Marc. Aviam si t'arreglem el problema. Moltes gràcies,
Quin drama.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ara.
Té una sensació d'impotència, de bucle, jo també, infinit, d'estar asseguda davant d'aquest micròfon,
desastre,
escoltant aquests casos.
És una vergonya.
Indignant-me cada vegada més. I sí, dos dies després, escoltant-te, que dius, bueno, sabeu, aquell cas ho van solucionar. I alegrant-me per la persona concreta, però pensant, quan serà la propera?
Queda Planell.
Bon dia.
Ai, has vingut.
Ja és aquí.
On eres?
Està fotent.
Ha rebut.
Recordem que és el sotscap d'extintors de RAC1 per darrere Ramon Bartolí.
Estava endreçant els talls perquè no comptava haver d'entrar a la tertúlia.
Ah, no.
I després, a corre-cuita...
Perdona.
T'han anunciat a les 8,
Que fa... Vols la Marga Ortuño, que posa aquí, sisplau?
Sí, és veritat, però com que a vegades hi ha petites alteracions entre l'escaleta i el que acabem executant...
Juan Carlos, La caída del rei, capítols 3 i 4, Sky Showtime, Jordi de Planell.
A mi m'ho van enviar ahir a la nit, això.
Sí. Sí, és veritat, però
jo pararia
aquí.
Ja has rebut, és igual, deixa-ho córrer.
Perquè a les 6 del matí, ostres, reorientem el programa a vegades. Enviat un WhatsApp per en Jordi.
I ens van donar un ondes per això, en teoria, no? Per desmuntar l'escaleta, precisament.
Ah, sí.
És que ara vull defensar el Jordi després d'haver-lo venut.
Gràcies,
és que ara em sento malament.
Ara estic patint per tu.
Un moment, que això comenceu a semblar el Fofó i el Fofito.
Aquesta frase, ens van donar un ondes per això.
Això deia.
Pel caos, ens va donar un ondes pel caos.
Bueno.
Molt bé, doncs.
Què?
Bé,
sí, està bé perquè has tret 25 talls, que en tirarem dos, i et dic ara que no hi ha guió, perquè no n'has fet cap, i perquè hauríem d'anar ràpid. Que no sé si amb l'embull aquí a prop això ho podrem aconseguir.
Intentem que no intervingui, i d'aquesta manera serà tot més
ràpid. Sí, ja
aquesta setmana he pogut veure els capítols 3 i 4 d'aquella sèrie documental de Sky Showtime, que fa 15 dies vam comentar precisament en aquesta tertúlia. Es titula Juan Carlos, la caída del rei. Els dos primers episodis se centren centraven en la relació amorosa entre Corinna Larsen i el rei emèrit, i, com ja va avançar en el seu moment, els dos capítols finals se centren en els suposats negocis foscos del rei emèrit i en la donació de 65 milions d'euros del monarca, aquells diners que havia rebut de l'Aràbia Saudita, a Corinna Larsen. Però una de les primeres revelacions que vam veure en el capítol 3, recordem que s'estrena dilluns vinent a Sky Showtime, és que el rei Joan Carles disposava a la Zarzuela d'una habitació plena de bitllets, d'una habitació plena de calés en efectiu. Un dia, segons Corinna, li va ensenyar mentre li feia una visita per la Zarzuela.
When I realized the full extent...
Vaig adonar-me de la dimensió d'aquest enriquiment quan em va voler ensenyar la Zarzuela amb les habitacions on vivia, etc. I va riure i em va dir, aquesta és l'habitació secreta. L'habitació secreta era una sala plena de diners en efectiu. N'hi havia tant que feia vergonya de mirar. Va ser un moment surrealista. Però quan tens 5 milions d'euros en efectiu en una maleta, els has de deixar en algun lloc i anar-los acumulant. Tenien una màquina de comptar bitllets. Em va dir que la seva dona i les seves filles agafaven diners per pagar viatges i altres despeses.
Was kind of helping themselves to cash for trips and to pay for the expenses.
Per tant, segons Corinna, aquests diners no només els feia servir el rei Joan Carles, sinó que també els feia servir tota la família, que era perfectament conscient, doncs, que hi havia aquesta habitació plena de diners.
Però què vol dir plena? Que anaven, els tenia allò com si fos flotant per l'aire?
Sí,
Home, però 5 milions d'euros en una maleta, tampoc ocupen tant,
no,
diguéssim.
No. Et poso un exemple, que si tornava d'un viatge amb 5 milions d'euros en una maleta, aquella maleta l'havia de deixar en alguna banda. I en aquella habitació hi anava acumulant els maletins, les maletes, de les que s'emportava en algun d'alguns dels seus viatges oficials. I precisament, en referència a això, a la sèrie documental parla amb l'alcalde d'Almaty l'any 2002. Recordem que el rei aquell any va viatjar al Kazakhstan i com a part del protocol l'alcalde d'Almaty el va acomiadar a l'aeroport. I explica que mentre estaven a la pista de l'aïllament, al costat de l'avió oficial, va veure que arribaven uns vehicles i començaven a carregar trofeus de caça a l'avió. I de sobte va arribar una furgoneta blindada i van començar a enfilar-hi també uns maletins que ell va interpretar al principi que potser eren documents oficials, però que al final va resultar que eren maletins plens de bitllets.
Com a part del protocol, jo havia d'acomiadar el rei a l'aeroport. Vaig veure com carregaven trofeus de caça a l'avió abans que hi pugés ell. Em va sorprendre perquè hi carregaven muflons amb banyes enormes. Nazarbayev m'havia dit, és un rei conegut a tot el món, però és molt pobre i jo l'ajudo. I a l'aeroport vaig veure que carregaven maletins a l'avió. Em pensava que eren plens de documents, però en realitat eren diners.
No preparés com a pomoix de la caralla?
Per tant, en teoria, segons la versió d'aquest testimoni i sobretot de Corinna Larsen, que torna sent aquests dos episodis finals una de les grans protagonistes d'aquesta sèrie documental, tots aquests maletins amb bitllets que s'emmagatzemaven en una sala de la Zarzuela, aquesta cambra secreta, tal com l'havia rebatejat el rei Joan Carles, provenien de tot de viatges oficials i els presidents, els monarques que el rebien en aquests desplaçaments li feien aquestes donacions. Aquesta seria una primera revelació que fa Corinna.
No posarem més talls. Explica, segona.
La segona revelació és d'on van sortir aquells 65 milions d'euros provinents de l'Aràbia Saudita. I per què van acabar en possessió de Corinna.
I què li passa?
Aquí hi ha una, diguem-ne, un intercanvi de parers entre Patrick Atkins, que és aquest amic íntim del rei, que a més va ser el primer marit de Corinna Larsen, i la mateixa Corinna Larsen. Ella diu que l'any 2013, quan ja havien partit peres amb el rei, ell va decidir entregar-li aquests 65 milions d'euros com a agraïment per tot el temps que havien compartit plegats. I que quan ella li va dir, home, però això són molts diners, ell li va respondre que era una quantitat equivalent a la que havia rebut la reina Sofia durant tot el seu regnat, i que per això li feia l'entrega d'aquests diners. I ella, doncs, els va decidir acceptar. En canvi, Patrick Atkins el que diu és que quan l'Aràbia Saudita fa aquesta donació al rei emèrit, Corinna s'ofereix per crear una estructura financera que permeti ocultar aquests diners davant de la hisenda espanyola i que el rei els pugui menester sense que les autoritats els descobreixin. I que va aprofitar tota aquesta estructura financera per acabar-se quedant els diners sense que ho haguessin acordat d'aquesta manera amb el rei. Hi ha aquest intercanvi de versions. El que després denuncia Corina també és que el rei va voler recuperar aquests diners l'any 2014, després d'haver abdicat, perquè va veure que gran part de les despeses que tenia, d'acord amb el seu nivell de vida, li deixarien de pagar els seus amics de la resta de monarquies. Quan va voler accedir a aquests diners, Corina es va negar a entregar-li perquè entenia que això era blanqueig de capitals, i a partir d'aquí comença, segons Corina, un assetjament constant del rei que hauria inclòs fins i tot una trucada a Mohammed bin Salman, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, perquè la col·loqués a la seva llista negra. Recordem que bin Salman és el responsable de l'assassinat de Kamal Khashoggi, aquell periodista que van esquarterar en un consulat d'Istanbul. Per tant, fa una mica de por. Ella diu que van assaltar-li casa seva i que ara ha de portar seguretat israeliana per protegir-se de les amenaces de mort.
No, aquí hi ha una cosa estranya per mi, que és... va demanar que em pugés a la llista negra. Però què vol dir aquesta llista negra? És a dir, tot això és molt literari, tot això. Tot això està molt, no?, construït, sí, com si fos una novel·la.
Una mica
no,
Pinocho, tot,
aquest senyor té una llista negra, i què fa amb la gent de la llista negra?
Doncs aquesta gent segurament no pot fer determinats negocis.
No,
és un tema de business, jo crec. No pot ser. Aquesta senyora és una comissionista.
Home!
Val? O sigui, la seva feina és comissionista, home, des de fa molts anys, des d'abans de conèixer...
No sé si és comissionista. Comissió vol dir que et quedes una part. Aquesta es va quedar al tot.
Sí. No, em refereixo, abans de conèixer el rei, la feina seva és ser comissionista. Posa en contacte persona A amb persona B, fan un business i ella s'emporta una comissió. Això, diguéssim, fins aquí arribem. Jo entenc que quan ella diu això és que la llista negra vol dir que deixarà de tenir portes obertes a determinats llocs perquè aquest financer...
Ella diria, però, Glòria, que ho associa més...
Ah, no, ja ho sé, el que ella vol associar.
A un risc, diguem-ne, físic.
De la vida,
Jo ja sé el que ella vol
fer. El fet que la seva vida estigui en perill.
Ella està construint tota una pel·lícula per dir aquests diners no els torno i jo no he comès cap delicte. Aquesta és la base de tot aquest...
I m'heu amenaçat de mort, i per això he presentat una querella per danys i perjudicis contra el rei d'Amèric.
Ella mateixa es contradiu quan diu no li vaig tornar els diners per no fer una operació subjecta a blanqueig de capitals, quan l'acceptació d'aquests diners ja és una operació de blanqueig de capitals. Però qual cosa que m'estàs explicant. L'has fet a l'anada, però no la pots fer a la tornada. Ja has comès el mateix delicte.
És que ara, el tercer capítol, hem arribat al cor de la cosa.
No, hem arribat al cor d'ella. Jo aquí em continua faltant. El més interessant per mi és...
A un dels cors de la cosa, que és la pasta.
Exacte. La pasta. Però és que aquí em continua
faltant. Show me the money.
Aquí em continua faltant, més enllà del problema de la Corina, els 65 milions i tot això, que és un cas i un exemple, d'on surten tots aquests diners i a canvi de què? És a dir, quan l'alcalde de Kazakhstan diu que ell creu que, a més dels muflons, li donaven diners, i que l'altre li diu, no, és que és un rei molt pobre i el vull ajudar. A veure, això de les ONGs entre dictadors i monarquies més o menys pobres no existeix. A canvi de què, presumptament, el màxim dirigent de Kazakhstan li dona diners al rei d'Espanya? És una comissió. És una comissió a canvi d'alguna cosa. Com, de la mateixa manera, el rei d'Aràbia Saudita li dona 65 milions d'euros a canvi d'alguna cosa. Perquè els diners, tu pots regalar un parell de milionets perquè tens molts diners, però tants diners no es regalen perquè sí.
Jordi Bosch.
I això em continua faltant. Em continua faltant.
A veure, perdoneu, però tot això jo ja ho sabia. És a dir, aquí, tot això que estem explicant, l'habitació amb els diners, que no sé si s'explica una cosa que també s'ha explicat, que és que tenia una màquina, saps aquestes màquines que tenen els bancs?
I els narcos, els bancs i els narcos.
Els bancs i els narcos. Tenia una màquina de comptar calés, per fer-ho fàcil, no? I no perdre gaire temps. A veure, el que sí que és cert és que d'una estructura que cada documental es va repartint, lo de Kazakhstan ja ho sabíem, lo de l'habitació ja ho sabíem, si és veritat o mentida, no ho sé. Sí que sempre s'afegeix una cosa més. Per exemple, en el tema aquí, en aquest documental, el que veig que hi ha dues coses que són noves és que xerra molt l'exmarit d'ella, que això dona un altre punt de vista i matitza les coses, de la mateixa manera que ara pues, apareix, que és una novetat, que això no ho coneixia, aquest alcalde d'aquest poble, perquè, escolta, ja fa anys el vaig veure amb un abric de pells al cantó del president de Kazakhstan que havia anat de cacera de cabres, unes cabres de muntanya salvatges que hi ha per allà, que es veu que és una cosa tremenda, i li havien portat aquests maletins. Per tant, diríem, estem en un procés de certa saturació de tot això. O sigui, estem parlant de coses que ja hem llegit, que ja hem escoltat, que ja sabem, sempre amb un afegit. I que, evidentment, cada cop fa més contundent l'escàndol i la manera que d'alguna manera s'ha de tallar amb això, amb una acció clara i contundent que porti, almenys, pues, la recuperació d'aquests diners per part de l'estat espanyol o per part de qui sigui, no? És a dir, jo crec que tot això el que ens fa és fastiguejant-nos més. I jo, evidentment, soc productor audiovisual i, evidentment, hi ha maneres d'explicar les mateixes coses d'una altra manera i afegint-hi unes altres coses i lligant altres temes, no? Però jo crec que la gent que ens està escoltant me diu més coses. Pues sí, més coses, cada dia surt alguna cosa més, explicada d'una altra manera, amb una altra versió, amb un fet afegit, no?
Són les 10:33.
Només dues coses ràpides sobre el que deia la Glòria dels negocis. En el tercer episodi es relata les negociacions entre l'estat espanyol i el Kremlin perquè la russa Lukoil comprés una part important de Repsol. I expliquen aquí el paper que hi hauria tingut el rei Joan Carles a l'hora d'exercir un paper gairebé de lobbista favorable als interessos russos per tal que les autoritats espanyoles s'avinguessin a acceptar aquesta compra, que era estratègicament molt qüestionable perquè al final era posar una empresa capdalt pels interessos d'Espanya, com és Repsol, en mans
d'una superpotència,
com Rússia. Llavors,
aquí és la mare dels ous de tota aquesta història.
Aquest és l'únic moment en què es deixa...
Això va aturar la guerra d'Ucraïna.
Correcte, cert.
Aquest és l'únic moment en què es deixa entreveure com... aquestes comissions que el rei hauria cobrat a països de mig món podien incidir en la política interna d'Espanya.
No perquè fos pobre i tinguessin pena.
I sobre el paper de Patrick Atkins, l'amic íntim del rei, que a més va ser el primer marit de Corina Larsen, fa unes declaracions que ajuden a entendre, si ens les creiem, la personalitat de Corina Larsen, perquè explica el que ella li va exigir per divorciar-se d'ell. Si us sembla, podem escoltar aquest últim tall. És el número 9.
Nieto.
Crec que t'havien dit que no, però...
T'agradarà aquest, Jordi, t'agradarà aquest. T'agradarà perquè ajuda a entendre...
L'has posat a les 8, aquest?
Aquest no l'hem posat a les 8.
Ah, està bé, és el tall interessant, però l'hem posat a les 8.
Perquè és una mica com de premsa rosa, home. És una mica de premsa rosa.
Va, escoltem. Corina did have a keen
interest in money. Corina tenia un gran interès en els diners. Quan em va demanar el divorci, em va sorprendre. Estava en un hotel, van picar a la porta i era un advocat entregant-me els papers del divorci. Tot molt fred. Li vaig demanar a ella què vols i em va dir 1 milió de lliures. I així va començar. Va agafar els diners i va marxar. And
off she went. Això, segons Patrick Atkins, explica molt bé la personalitat de Corina i per què va voler emportar-se aquests 65 milions d'euros.
Els altres no hi anaven pels diners.
Com sempre, aquí hi ha testimonis de part. Corina defensa la seva versió dels fets i Patrick Atkins defensa la del rei emèrit, que és el seu amic.
Però la Corina és l'amant del rei, i l'amant del rei vol viure com una reina. Però de què ens estem esperberant ara?
O sigui, també no em sorprèn,
no sorprèn res de tot això.
D'amics com el Patrick Atkins, que ens en guardi Déu, perquè ell, volent defensar el rei, explica... que no, que això de la Corina era per fer una empresa opaca a les autoritats financeres espanyoles i que ningú sabés que tenia la pasta. Sort que l'està ajudant, diguéssim, a quedar bé amb tota aquesta història.
El millor tall, deies, Jordi, millor.
Jo no dic que fos el millor tall, dic que era un tall interessant per entendre la personalitat de Corina segons Patrick Atkins.
Sí.
Gràcies, Jordi, perquè veig que tu ho has pogut...
És que jo he anat seguint... I hi ha matisos que ajuden a tancar el cercle, saps? A tancar el cercle. El que passa que aquest l'amor no té límits ni té fronteres. I si es va enamorar, es va enamorar, però li va sortir una mica car. Bueno, ens ha sortit a tots una mica car, no?
Era tancar ja abans que no venia d'aquí.
És a dir, fixa't, quan ara explicaves tot això de l'alcohol i tot això, realment això està gravíssim. Com ara dèieu, hòstia, ha posat en risc una companyia importantíssima, o sigui, que es veia i tal, i aquí després hi havia pel mig els mexicans aquells, amics seus, que també, ostres, a veure, si tu fas un repàs i tu t'agafes i et fas una immersió durant 3 dies de veure tot, llegir tot, etc, i et faig una composició i selecciones, etc, Escolta, jo només tinc una conclusió. Aquest comportament és delictiu. O sigui, hauria d'haver estat detingut, com qui diu abans del país. Que no és el cas, que estic parlant d'una manera retòrica, no? Però que són comportaments que, si són certos, i si són certs, perdó, que això sembla, és un comportament d'una il·legalitat absoluta. No pas perquè sigui rei, qualsevol ciutadà que faci aquestes pràctiques, no? Per tant, home, ens trobem una situació molt greu i que ha desconcertat en absolut, perquè quan es deia aquest senyor té unes amigues, aquest senyor és amic dels àrabs, que si el hi-hi-hi-ha-ha de tota la vida, tots els governs, bueno, parece que le dan un euro, un dòlar, porque, etc. Aquí, que es mirava cap a un altre cantó, no era lo que era, era una pràctica, diríem, organitzada.
Són les 10 i 39 minuts. Un segon, sisplau, jo és que em sap molt greu, eh? Però la culpa, aquí al de Planell, que ha fotut aquí tota la seva perorata i no deixa de parlar
d'arrimades...
I el Sergi, que diu que us donen ondes justament per dinamitar-ho tot.
Clar.
Correcte. Sí, ataqueu-me a mi, ara.
Te'l sents molt teu, aquest
onda, es veig.
Sí. Mica batalleta de galls, no, ara, aquí?
Bueno, senzillament, no, galls que es foten sobre la meva gepa, ja t'ho dic ara, perquè aquestes edats, escolta'm una cosa...
Van arrimades, va.
Bueno, un moment, va.
El per què de tot plegat.
Són les 10:43 minuts. Volia parlar d'Inés Arrimadas, la Rens Folk. Deixa un moment, perquè ara estàvem... Hi ha un tall de veu que crec que escenifica molt bé... També una mica el tema Arrimadas, que és allò mica d'intentar canviar el discurs, depèn d'on te'l facis, per què el facis. Macarena Olona ha proposat que es faci... O sigui, sabeu qui és Macarena Olona, no?
Sí,
una rebotada de Vox a Andalusia que la van presentar de cap de llista, no va anar bé, i va donar un cop de porta i ara ha presentat un nou partit. Que no me'n recordo molt bé com es diu, perquè
no
sembla un disc, sembla un disc de...
Vale, doncs Macarena Olona ha anat avui, aquesta nit passada, a la televisió espanyola, i ha proposat... Vox, eh?
Ex-Vox.
Que es faci un referèndum entre monarquia i república. Escolteu.
Eso es con independencia de cuál sea mi posición concreta, particular, o la de cada uno de los miembros que integramos Caminando Juntos. Pero consideramos que hemos llegado a un nivel de madurez democrática en la que el pueblo español tiene que ser tratado con la madurez y el respeto que merece y que, por tanto, hay que dar la oportunidad al pueblo de pronunciarse mediante un referéndum sin monarquía o república.
O sigui, ho han embogit definitivament, o algú li ha dit que s'ha de diferenciar d'alguna manera. I una altra cosa, més coses que he dit en aquesta entrevista a Televisió Espanyola a Olona, és que vol fugir de la crítica constant del PP i Vox a Pedro Sánchez, diu que el gest de convocar eleccions ha estat un moviment audaç de Sánchez, que no es casa en cap dels blocs, diu que donarà suport a la investidura al candidat que parli de persones i no de partits, diu que el partit seu no és de centre, sinó que és transversal, el logo són dues sabates de taló, la dreta de color blau i l'esquerra de color vermell, diu que ha viscut en una trinxera d'odi i que ha estat víctima de la polarització i que totes les polítiques que ha de fer han d'estar inspirades per un marcat caràcter social. Per això, defensa que s'augmentin les indemnitzacions per acomiadaments.
Bueno, però jo crec que té coherència, eh? Sembla mentida, però té coherència aquest discurs. U, la dreta i l'extrema dreta és profundament republicana al centre d'Espanya, eh? I Aznar va coquetejar molt amb el concepte república presidencialista, li feia molta il·lusió pensar que seria el primer president del país. Segon, el falangisme té un component social en el seu naixement. La falange de Primo de Rivera té un component social i aquesta noia veu d'aquestes fonts. I tercer, jo crec que està intentant recuperar una part de l'electorat original de Ciudadanos. Recordeu que Ciudadanos aquí es va presentar com un partit socialdemòcrata. Per què? Perquè aquí li havia de fer forat. El PSC li havia de fer forat. No li feia forat a Convergència, li feia forat a PSC. Quan se van a Madrid i van veure que allò de la socialdemocràcia a Madrid, concretament, no venia massa, van intentar fer-li forat al Partit Popular, i per això es van fer aquest gir que va fer que acabés perdent aquí Bous i Esquelles. Llavors, jo crec que Macarena Olona veu d'aquestes tres fonts el presidencialisme republicà de la dreta i extrema dreta, la, no diria socialdemocràcia, el socialisme de la falange i els orígens vagament socialdemòcrates però ultraliberals de Ciutadans, i vol fer un forat aquí perquè sap que Vox genera al·lèrgia.
No, Macarena Olona, jo crec que ara veurem a les properes setmanes una explosió mediàtica de Macarena Olona perquè li convé molt a Pedro Sánchez. És a dir, Macarena Olona només que tragués, per dir alguna cosa...
Té pocs altaveus,
sí,
mediàtics, Pedro Sánchez?
Té pocs, però veurem... si Macarena Olona tregués, per dir una bestiesa, tres diputats, ja li estaria fent un favor molt, molt gran. Per tant, aquí potser es pot obrir una via molt interessant, però com que ha centrat la pilota, la Glòria ha centrat la pilota cap a Inés Arrimadas, No, Inés Arrimadas, deixa'm que canviï els papers, Jordi.
Sí.
Deixa'm que et faci una pregunta.
Sí.
Perquè jo, de veritat, tinc una pregunta, que és què ha passat amb Inés Arrimadas? És a dir, per què algú ha passat amb tant temps rècord de guanyar unes eleccions a Catalunya, ser projectada cap a Espanya, a més, amb una aureola de tenir possibilitats d'entrar en governs, de tal, i de sobte caure d'aquesta manera a aquesta velocitat? Jo et faig una pregunta.
Per què m'ho preguntes a mi?
Home, perquè tu aquest tema l'has pensat molt. El tens molt pensat.
Home, el tinc molt pensat per moltes coses, perquè jo l'he conegut abans de tot això a la Inés Arrimadas. I la Inés Arrimadas era una persona que ha anat evolucionant cap a un extrem que és incomprensible. I que tu parlaves amb ella i, bueno, doncs tenia unes idees que les podies entendre, no les podies entendre, les podies compartir, no les podies compartir, però es va convertir en una cara girada que no, jo, és que no suporto jo això. Jo m'agrada la gent que va de cara, però això no ho suporto.
Però era una mica la línia del partit, no?
Albert Rivera, el problema d'Albert Rivera és que jo mai vaig combregar amb Albert Rivera. Albert Rivera va anar a Madrid, es va pensar que era el primer català a Madrid que
però
seria
enfadat,
ovacionat
sempre
després de Jordi Bosch, i no. I en el món de la política el primer... I no va ser així. En el cas d'Inés Arrimadas, el que em sorprèn més és coses que va fer que no ho entenc.
Quan dius que és una cara girada, per què ho dius?
Bueno, va fer una cosa que a mi no m'agrada gens, ja ho he explicat més, vaja, no sé, he explicat que ho va fer aquí, que és que va venir un dia aquí durant la campanya electoral És a dir, jo prefereixo més, perquè ens entenguem, que Cayetana Álvarez de Toledo, que té aquest punt malvat de Cruella de Vil, té aquest punt malvat de Cruella de Vil, però que va de cara.
Bueno, ens tracta tots com si fóssim al servei, eh?
Sí, també, però jo no estic parlant de com ens tracta, estic parlant de que va de cara.
D'acord.
Va de cara, com si fos el Benson senyora senyor, jo soc John Gielgud, saps? Jo soc John Gielgud, el cadàver a los postres, i jo m'aguanta la cartera, senyor... jo Benson senyora senyor... I ell és un aristòcrata, efectivament, que portava unes bambes gust, que només quan la vaig veure el dia que la vaig entrevistar vaig estar a punt de dir-li si me la regalava, i encara que me les puguis posar a les orelles, és a dir, que no, Álvarez de Toledo era una altra cosa. És una altra cosa. Va de cara, és molt llesta, és molt intel·ligent, parla d'aquella manera, i Inés Arrimadas ho va enviar tot a fer punyetes, perquè el seu to va anar a cridaner, un to cridaner amb un tro de veu desagradable, enfadada, moltes vegades, enfadada permanent, una, i segona, va fer una cosa aquí que no em va agradar gens, que és que va venir un dia aquí, ha fet, bueno, petons, cara a cara, sabien quan ens veiem, havien sitting. Això va ser durant les eleccions de Catalunya després del 17, sembla que van ser. Se'n va al cap de 24 hores, de 48 hores, després que vingués Pablo Casado aquí a fotre aquella rajada que va fer de tothom, que li va costar les eleccions a Pablo Casado, i resulta que se'n va a Ràdio Nacional d'Espanya i fotre una rebregada a RAC1 de nassos. Va dir, ai, fins aquí m'ha arribat. I des de llavors no vull saber res d'ella. És una cosa...
No heu parlat, ni per WhatsApp?
No. Res. Quan hagi algun problema ja el sabem arreglar, tu.
Bé, tampoc fa falta.
Ja. No, per això et dic que ja no fa falta. No.
Has pogut sobreviure.
Home, i ella, jo sí, i ella... Bueno, ella no. Però, en fi,
però els líders de Ciutadans els ha passat el mateix, eh? Sí. Sí, Albert Rivera, tu dius que no vas congeniar tant amb ell, però era una persona que quan anava a les eleccions va fer aquell pòster, bueno, aquell cartell electoral despullat, anava a tots els mitjans, a tothom li deia que sí, es venia, i després se li va girar i va començar a ser, bueno, els mitjans érem la peste,
sí, també
estàvem
cosa,
tots
l'Albert
manipulats...
Va tenir una cosa bona fins que se'n va anar a Madrid.
Bueno, com ella.
Va tenir una cosa molt bona, Albert Rivera, que és que Albert Rivera, quan estava a Catalunya, estic parlant, eh?, quan des d'un punt de vista periodístic li deies, escolta, que pots venir, venia sempre, sempre... Aquí, sempre.
Quan van a Espanya sempre. Es va acabar, eh?
Clar, quan van a... Aquest, és que estem parlant d'això, i li deies, Pilar Rahola, me'n recordo que cares a cares amb la Pilar Rahola, venia. No escolten que els dimarts, el no sé, venia. O sigui, Albert Rivera, el problema és quan resulta que
Bueno, aquesta cosa de quan vas a Madrid i que
t'enfada, i es posen enfadats.
No, o sigui, sí, vas a l'AVE i notes que Barcelona i que Catalunya se t'ha quedat petit. I que allò és províncies i extranjero. I que això ja no forma part de lo teu i que vas allà i t'ajuntes amb els periodistes de gran renom i, clar, i que no són els d'aquí. Llavors, clar, és una altra cosa.
Jo en el moment de tornar a les exèquies, diguéssim, representades per la DIE, estem fent una mica les exèquies del partit, del moviment i dels seus objectius amb aquesta dimissió anunciada i pràcticament intuïda d'Inés Arrimadas, jo... Hi ha un element que va més enllà de la política. Ells van obrir la porta per fer la primera vegada a Espanya un tipus de política que estava basada en les mitges veritats, la manipulació i fins i tot la falsedat manifesta. I aquesta porta, a darrere d'aquesta porta, hi va entrar Vox, que ja s'estava cuinant i que han tingut, a més, mestres, sobretot exteriors, bastant potents. Ells van començar amb l'antinacionalisme, Vox s'hi ha sumat amb contra el feminisme, contra l'LGTBI, a favor de la caça, i ha posat altres coses allà a sobre, però jo posaria com un exemple, per exemple, o sigui, ho recordareu en aquell debat electoral, Albert Rivera amb un suposat panot del Passeig de Gràcia que no ho era, i que, a més, el devien haver tret vés a saber d'on, però aquest tipus d'escenificació que aquí es va arribar a dir els montapollos, que és una expressió totalment incorrecta, però que entenem molt bé. I jo posaré un exemple que a mi em va deixar absolutament turuleta. La primera vegada que vaig conèixer Inés Arrimadas va ser aquí en aquest estudi, va venir que l'entrevistéssim, i el primer que va fer quan es va seure va ser acusar aquest programa de tractar-la malament per masclista. És a dir, que el programa era masclista i no la tractava bé. Vam quedar consternats, els que estàvem aquí aquell dia. No
recordo.
Vam quedar consternats, perquè, home, ve una persona, ve una dona, una dirigent, i acusa el programa i el seu director de masclisme, vam quedar tots una mica turulatos. I jo recordo que li vaig fer una intervenció dient-li, escolta'm, jo crec que no, jo estic en aquest programa fa molts anys, he vist passar per aquí molts homes i dones, jo crec que aquest programa en cap moment ha passat, potser és mal entès, i em va mirar molt fredament i va tornar a repetir paraula per paraula l'acusació, que llavors vaig entendre que portava preparada,
consigna.
La portava preparada de què anem a fer avui en aquest programa, doncs a muntar aquest pollastre, i sobretot, quan jo li vaig demanar, no va portar ni una sola prova. Llavors aquí em va demostrar que no era real, perquè tu quan fas una acusació tan greu, és a dir, imagineu que jo aquí un dia vull venir i dir, escolta'm Jordi, vull dir-ho públicament, em tractes malament per això, vinc amb arguments. I vinc i et dic, escolta, el dia que vaig venir vas fer això i tal. Llavors em vaig quedar turulata.
Aviam, Jordi Bosch.
No vaig saber ni què dir.
Ahir vaig escoltar la notícia que Inés Arrimadas abandonava la política. No és correcte. És la política que l'ha abandonat en ell.
Bona.
Bona.
Amb això hauria d'acabar i hagués quedat de bé amb tot... hauria quedat bé amb tots. Però deixa'm afegir una cosa. És a dir, des de la repetició de les eleccions del 2019, el projecte de Ciutadans i la dimissió de Rivera quan passa en 4 mesos de 57 diputats a 10, ja està mort. És a dir, ja està, i va estar a punt. Això algun dia s'explicarà bé la història. Uns mesos abans, la història de Ciudadanos és l'operació d'intentar substituir el PP demacrat de Pablo Casado, que ha caigut amb la moció de censura de Rajoy després de la condemna pel cas Gürtel, acribillar per 40 coses, de substituir això per una cosa una mica més moderneta. ¿Vale? I això va estar a punt de sortir. Van estar a punt de sortir. Van estar 200 i pico de mil vots a sortir. Van empatar pràcticament. I al cap d'uns mesos va haver unes eleccions europees i ja es va girar el tema. És a dir, si en aquell moment es hagués produït aquest sorpasso, potser estaríem explicant d'una altra situació i potser tindríem Albert Rivera encara dirigint el grup de Ciutadans. Sí. Jo crec que era una operació que en el moment en què deixa de ser el que va ser Catalunya, que ja n'hem parlat altres vegades, l'opció que va ser Catalunya i el paper que va tenir, sobretot, d'assumir el paper del no al sobiranisme, a la independència, i en comptes de fer un referèndum ho feien en unes eleccions al Parlament, els que volien no anaven a votar a Ciutadans. Val? Sí que hi ha una operació, diríem, de màrqueting i d'estratègia política de fer una mena de crossa del PP. I això és el que va ser. I un dia van estar a punt i l'endemà no els hi va sortir, van quedar fora.
No.
Perquè o guanyaven les eleccions o quedaven com a caps de l'oposició. I allò sí que havia sobreviscut aquest, poder, aquest partit, però jo crec que està mort des d'aquelles eleccions. El que estava és mal enterrat, com a l'acudit de l'Eugenio. Llavors, ara pues, suposo que pues, bueno, estarà mort i l'enterraran, i ja està, fins aquí ha arribat, passa bé.
Jo, molt breu, en les exèquies que deia la Glòria, estem tots, diem, recordant com va créixer Ciutadans, i Ciutadans creix per tota la qüestió catalana i es converteix en una gran frontissa i en un no passaran, no? I evidentment, què fa Ciutadans? Dient que va contra el nacionalisme, viu del nacionalisme. És com, no? Com aquests petits bitxos que, de fet, viuen de l'altre, no? I s'alimenta de l'altre, i això ho va fer molt bé, Ciutadans, i va anar creixent amb això. Però l'anàlisi, jo crec que ens estem deixant un factor, per a mi, molt important d'aquesta anàlisi, que és que Ciutadans, evidentment, és usat per una classe dirigent madrilenya, per una part de l'IBEX 35, però no sé què, que volen parar tot això, sí? Però també és usat per una altra cosa, que és per parar Podemos. Sí, Ciutadans té una doble finalitat. Llavors, l'única cosa que vull posar sobre la taula és que hem de partir d'aquesta anàlisi també. És a dir, Ciutadans és un artefacte que és inflat per parar les dues grans pors del madrilenyisme, que és separatisme...
I no tant no. Madrilenyisme, que aquí també hi havia...
D'acord, i de l'Espanya profunda, digue-li com vulguis.
I de la Catalunya també.
I d'una part de Catalunya, tens raó, que és... parar el separatisme i parar els rojos, que són les dues pors atàviques d'Espanya. Són les dues pors atàviques. I Ciutadans va néixer i ha mort, de fet, complint una part de la seva funció. De fet, ha estat sacrificat a la pira sense cap problema perquè, de fet, una part de la feina l'ha fet a Ciutadans. I l'IBEX 35 considera que és missió completa. I a l'IBEX 35, i a qui sigui, li importa un rava ja que passi amb el destí d'Arrimadas, Albert Rivera i tal, que ja estan, com diu vosaltres, amortitzats. Per què? Perquè realment, en aquell moment, els dos fantasmes... Els dos grans fantasmes eren l'Espanya comunista i l'Espanya separatista s'havien de parar com fos. Bueno. I aquesta és la seva missió històrica. Ho dic perquè no parlem només d'una, parlem de totes dues.
Què passa, Cris Puig?
No, res, mira, jo només vull dir una cosa, i és una opinió molt petxanguera meva, però jo tinc la sensació que Inés Arrimadas no ha tingut mai realment ambició política. Que es va trobar en aquest sidral, no havia militat tampoc mai a cap partit, no havia estat a cap joventuts, diguéssim. Va entrar... Ja veig que no cola la meva teoria, no ho sé, no li tinc el telèfon i tampoc li he trucat per preguntar-li. No,
perquè ambició la tenia.
No, perquè es va trobar liderant un partit en el moment en què era o procés... o en contra del procés. I de cop i volta... O sigui, t'ho dic perquè a Madrid... Vosaltres aquesta última etapa d'Inés Arrimadas a Madrid, quan ha pujat a la tribuna del Congrés,
no
heu prestat atenció al que deia?
No li portava ningú res.
Absolutament amortitzada.
Ja
amortitzada mediàticament.
Amortitzada.
I l'estil de fer política d'aquest partit, i acabo, barruera, de barra de bar, cridanera, de demanar dimissions al director de la tele quan estàs fent un debat polític en aquella mateixa tele, o sigui, tot això... es feia emmarcat dins d'un mateix moment. Quan això ja no funciona, agafes i te'n vas, i ara viu a Jerez, no? Em sembla, de la frontera, se n'ha anat allà, farà la seva vida, i tal dia farà un any de la política.
I que sigui molt feliç, perquè a més el seu marit és una persona extraordinària.
I jo no sé què he fet amb el boli.
El seu marit és una persona extraordinària. El Xavier Simé és una persona agradable, és una cosa... Sí.
No sé.
Sí, de debò, molt, molt. Bueno, escolta'm, va, anem, són les 11 en punt del matí. Hola, Xavi Puig, què tal?
Hola, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Què dius, de bo? Aquí estem,
mira,
eh?
Mira, de bo, què dius de bo?
De bo, res. No, la setmana està marcada pel dilluns.
Sí.
Dilluns, 11 i 13 minuts, al món a RAC1.
Jo abans seleccions ho veig molt complicat tenint el resultat d'avui. Conillera, que dius que no, i tu és que no.
No, passa una cosa, és que cau en el mig de la presidència europea.
Clar, per tant, no.
Dilluns, 11 i 16 minuts, al món a RAC1.
De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Y como dirían, larguero...
Hincha, tú eres el mejor, escuchando Transistor, ra, ra, ra.
Doncs això. Per cert, sintonia en el larguero durant molts anys amb De la Morena, perquè situem-nos a la manga del Mar Menor.
Llegó una señora con una Fanta naranja de esas de 3 litros o de 5 litros, un pedazo transistor espantoso y 5 niños que no pararon de tocar los cojones toda la mañana. Por allí, unas carreras poniéndote de arena perdido. Y sonó esta canción. Y ostras, digo, joder, esto es lo que yo quiero.
Doncs gràcies a la senyora de l'ampolla de Fanta de 3 litres tenim aquesta sintonia tan magnífica durant tants anys de Larguero. Tornem, però, a l'anunci de Pedro Sánchez.
Sí. Jo ja estic a les Tres Pedretes, o com diem al meu poble, més a prop de la carretera de Linyola, que és on hi ha el cementiri. Ja queda una altra cosa, vull dir...
Salvatge!
No puc més, tio.
No puc més, tio, doncs hauràs de poder, Anna, perquè el 23 de juliol el tenim a tocar, l'aniversari del meu germà, per cert.
Moltes felicitats al germà del Xavi Puig.
Gràcies. Hombre, algun consell pels caps de llista dels partits?
El que m'agradaria a mi és que els polítics deixessin de mentir i deixessin de dir una cosa en campanya i una altra després de campanya.
Ai, quan això t'ho diu un polític, vas bé, Cirerer, vas bé, Cirerer. El lobito está jugando. Mira, i la senyora allà al fons amb la seva ampolla de Fanta de 3 litres. És el moment d'escollir candidats.
La militància, perdó per l'expressió, que la follin. Tothom agraeix, moltes gràcies als militants, als apoderats, i per cert, em pixo en ells perquè els candidats seran el que jo vull.
Doncs escollir candidats i arribarà el moment també d'escollir presidents i vocals de les meses electorals.
Jo sé gent que recomana, gent que treballa en jutjats, que recomana en els seus amics que uns dies abans del sorteig comprin un bitllet de 10 euros, baratet, que, per no anar enlloc, per estalviar-se haver d'anar a una mesa.
L'aneu buscant, per 10 euros, a veure on podeu anar amb un avió. Ja ho sabeu, feu cas al Tian, o si no, feu cas a l'Anton Lozada, que ho pinta més negre.
Solo hay dos razones por las cuales te van a eximir de venir a la mesa electoral. Que estés muy embarazada, pero muy embarazada, o que te estés muriendo.
Doncs ho tenim magre, eh? Parlant de morts polítics, en aquest cas, ha passat pel món Carlos Carrizosa. Ciutadans o ciutadà, ja, en singular.
Acabes d'entrevistar a un rockero.
Porque nunca muere.
No, vivir rápido, bonito cadáver.
Doncs potser la Laia Costa té algun consell pel Carrizosa i Ciutadans.
Estàs trist? Queda't a casa i plora.
Doncs queda't a casa. O estudia anglès. Núñez Feijóo, l'amic d'Anton Lozada, diuen que potser el nou president del govern espanyol. Spanish government in English, Feijóo.
Però està estudiant ja.
Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado. Y resulta que ahora me convocan eleccions. Bueno, ja. No pasa nada.
Ara ja podia.
Ja. Quan dius el professor para el inglés, ja la cosa ja no pinta molt bé, eh? El professor para el inglés. Si necessita classes d'anglès, Pedro Almodóvar podria fer-li de professor particular.
Por ejemplo, el western de Scorsese, que se llama de Asesinos de la Flor de la Luna o algo así.
In English?
O de Moonflower o...
Exacte, una cosa semblant, no? Feijóo, majoria absoluta, ja ho estic veient. On li podries fer les classes, al Almodóvar, a Feijóo? On podria ser això?
En Broadway,
doncs allà anirem. Doncs vinga, Feijóo, ja ho saps. I recordeu que Picolín ha patrocinat aquest espai.
Cuando asumí la presidencia en Galicia, me fui también a la casa del presidente y la verdad es que no cambié el colchón en 14 años. Debía ser bueno.
Sí que debía ser bueno, sí. 14 anys, home, jo ara que penso, em sembla que també porto 14 anys amb el mateix matalàs. On anem ara, Basté? A veure, ajuda'm.
La junta de cotxes, com sempre, des del RAC i com sempre...
Amb Josep Martí, des del RAC.
S'ha de vigilar molt el de fer... de convertir la carretera de la democràcia en una carretera tan estreta que no hi pugui circular gaire gent.
I Neus Tomàs, des del Servei Català de Trànsit.
És important que... a la carretera hi circuli qui no vol destruir la democràcia.
Exacte. Potser serà millor que aneu corrent als llocs, com fa Salvador Illa.
Faig uns entre 50 i 60 quilòmetres a la setmana, són unes 5 o 6 hores a la setmana, o dia una hora.
No està malament, ho diu un bon perico, com l'Edo de Batlle, després del descens de l'Espanyol.
Ara ja està el mal fet, i la temporada que ve torna el cap i pota i el vi de la casa.
Cada vegada se senta prou bé, tu, què voleu que us digui? Bon profit i recordeu...
Estàs trist? Queda't a casa i plora.
Ra, ra, ra.
Au, doncs fins la setmana que ve.
I la setmana que ve que tindràs, ja t'aviso. Va, ho puc dir o no? Va. Tindràs talls, de la centrifugadora dilluns per divendres que ve? Xavi?
Qui ve?
dilluns, si tot va bé, cap a quarts d'onze, jo calculo, al món a RAC1.
Ai.
Muy buenas noches y saludos cordiales.
Momentazo. Ja he vist el primer episodi.
I el segon.
Hòstia. Però no l'han penjat encara.
No.
I tu l'has vist.
La lucecita.
Don Jordi Bosch, que ahora se va a ir a comer al niño Jesús por los pies y se va a ver a beber el agua de los floreros.
Escolta, que hi ha una gravació d'un dia que va venir, que vam fer una tertúlia a la Moncloa,
sí.
Te'n recordes?
Oh, i tant.
Que va ser genial, amb en Zapatero.
Sí, sí. Zapatero José María García amb en Jordi Bosch, va ser.
Ell va arribar una hora abans, i quan va anar a Zapatero es va seure allà, i tot un moment donat li vas fer un gest i es va començar a preguntar. I li va dir, bueno, no estás muy preparado, li va venir aquí para ser presidente, pero hay cosas que no las estás haciendo mal. Dic, bueno, ho ha arreglat.
Estic per buscar-ho, això, perquè no me'n recordava de que fos per antena, això.
A mi em va regalar un tall.
Sí, sí. Ho he de buscar, això, perquè... Vaja, no, és que, clar, va ser l'entrevista que li vam fer. De fet, ha estat l'única entrevista que aquest programa li ha fet amb un president del govern d'Espanya, que ha sigut a José Luis Rodríguez Zapatero, a la Moncloa. Hem entrevistat a vicepresidents i vicepresidentes de pràcticament tots els governs, però de presidents, inclòs l'actual, mai cap. Perquè, clar, això és província, és extranjero i segona...
I fa por.
Sí,
fa molta por.
I el tema de Pablo Casado no va ajudar gaire, la veritat, les coses com són. Bueno, escolta'm, les 11 i 8, gràcies a Xavi Puig, fins la setmana que ve, eh?
Fins la setmana que ve, potser fem monografia aquí tot.
Ja, escolta'm una cosa, quan no hi ha cap de setmana. Molt bé, demà a les 4, tota l'hora, eh? Això també, la UEFA també, a la mateixa hora que juga al final de la Premier.
No, i fer-ho a les 4, ja està. Aquí, o sigui, ens ho prenem seriosament, això, o no?
Exacte.
Aquí, perdoneu, però per mi és més problema del CAP que no de la UEFA. Vull dir que aquí, si algú hauria de canviar horari, jo crec que és la CAP, però com que no hi ha equip anglès a la final, doncs ells prefereixen aguantar les
coses.
Discrepo. Una final de Champions es juga de nit.
Però
si la final de Champions està marcada a les 4, doncs la final de la CAP no la fotis a les 4.
No, però és la Champions femenina la que dona la nit. Perquè si tu et vols creure les coses, te les creus. I les poses en horari de prime time, de que et creus les coses. A les 4 de la tarda és que no t'ho creus.
No, home, no.
I mentre vas dient que et creus el futbol femení, si el poses...
Les accions van molt dissímils de les paraules.
Xavi, a les 4 de la tarda, a les 4 de la tarda no passa res.
Mira, el Jordi Bosch, això ho pot opinar, perquè com que és de televisió, de món de la televisió, què, posar el partit a les 4 de la tarda?
A veure, jo... són interessos, és a dir... una televisió de pagament li és igual l'hora que sigui, però si l'has de donar en obert, si no tens països, una final no t'aguanta amb un dato fort. Però si tens algú del teu país, és diferent de la final de la Champions masculina, que està consolidada i que té una garantia. Per tant, ells han triat aquesta hora, aquesta franja, perquè consideren que és una franja més segura i que, per tant, no perjudica possibles vendes en obert. Que depenen a l'èxit, insisteixo, de que tinguis països del teu país. Si tu poses el Chelsea contra l'Olympique de Lyon la final i la poses en prime time, pues consideren que no la vendran en les mateixes condicions. És un tema de negociació i de preu. Però, evidentment, això ha canviat molt de pressa en mesos, en un any. Saps?
En fi, sigui com sigui, jugar a les 4 de la tarda, tots els meus respectes, i el del Xavi Puig també...
No va.
No, bueno, perquè jo entro en coma, jo començo a dormir-me. Perquè acabo de...
Jo també la posaria a la nit. Jo el que dic és que un cop està posada a les 4, també la CAP podria canviar l'hora de la seva final.
Qui la va posar primer?
Bona pregunta. Ho desconec.
No, és que aquesta és l'altra. La Premier League, saps perfectament, Xavi,
que té
des de 1843, té tots els horaris posats en temps. És que m'estranya que la Premier, o la Premier o la CAP...
I franges protegides pel futbol no professional. Hi ha franges horàries en les que no es pot emetre futbol en obert. Encara que sigui el Barça, Real Madrid, ni en obert ni en codificat. Estan prohibides les retransmissions televisives, no em facis dir l'hora, eh? Però en unes hores determinades.
Sí, i llavors, ja que li tenen...
No es pot donar-li al Barça-Madrid.
Allà bueno, que li tenen
no sé
molt...
si ho han canviat aquest any, però fins ara ha estat així.
I que li tenen molt respecte a la CAP, la posen a les 4 de la tarda.
Què vols dir, això? És ironia.
No, vull dir que... que ells li tenen molt respecte a la CAP i la situen a les 4 de la tarda.
Estan acostumats a aquests horaris.
És el seu horari, aquest, eh?
Ells estan acostumats, no juguen a les 9 del matí. És ara que comencen a jugar de tant a quan a les 9 del matí, perquè, òbviament, intenten optimitzar, distribuint millor els partits, perquè la gent no ho hagi de veure tot simultàniament, que és impossible, veure dues coses a la vegada. Bueno, sí que es pot veure, pots partir la pantalla i puguis aprofitar. És un tema del negoci futbolístic, però, evidentment, en el moment en què hi ha una atracció de l'audiència cap al futbol femení, evidentment, té capacitat d'emetre's en millors condicions, en horaris que en alguns països són els de prime time.
Em diu l'Albert Sort que l'hora de la final de la CAP es va decidir a finals del mes d'abril. Si era a finals del mes d'abril... L'únic que no... Mira, això m'ho sabràs dir. El Chelsea quan va quedar eliminat de la Champions?
No, de fet, quan hi havia l'horari de la final de la CAP, el Chelsea encara estava en competició, perquè això a la redacció recordo d'haver-ho comentat, de dir, si el finalista és anglès de la Champions femenina, vull creure que... Aquí sí que, com a mínim, canviaran l'horari de la final de la CAP. Però com que el rival no és al final l'anglès, doncs ens hem quedat sense saber-ho.
Sí, ho diem perquè demà a les 4 de la tarda juga el Manchester City i Manchester United la final de la CAP a Wembley o a les 4 de la tarda, que és la mateixa hora que jugarà la final entre el Barça i el Wolfsburg de la Champions femenina, que evidentment ens hi aboquem aquí a RAC1, perquè aquesta nit l'Aleix Pariser fa el programa des d'allà, i demà el Via Lliure també es fa des d'Eindhoven, i a partir de 2:45 la transmissió... Bueno, és igual, tot això no pararà fins demà tot el dia dedicat a la final de la Champions. Vaja, demà avui, a partir d'aquesta nit a les 11 amb l'Aleix Pariser en directe des d'Eindhoven. Xavi, passa-t'ho bé, eh?
Gràcies, que vagi bé.
Adéu. I vosaltres també, que són pràcticament un quart d'11, heu de marxar tots. Jo vaig també vaig a marxar.
Sí,
I ara d'aquí comença a entrar l'Albert Sort amb el Fermí Puig, que avui farà... Atenció, Fermí, eh?
Ui, m'ha agradat molt això.
Molt.
Però molt, eh?
Molt. Melós de cansalada amb tomàquet i ceba al cop de puny.
Oi. Ostres! Que golafre, això.
Oh, sí,
això. El que acabo de sentir.
Quina gana, tu. Melós de cansalada amb tomàquet i ceba al cot de puny. De seguida la pilota l'olla el gran Fermí Puig. Oi, i després els sonats de l'última hora del món a recull. L'Albert Sort, que recull d'aquí uns moments a l'última hora del món a recull de la setmana.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc? Si una part de tu vol estrenar a casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.